dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit.
I ara encara estem més dins l'estadi. Nova secció dins del programa. En línia.
En línia.
Els principals protagonistes del partit, aquí, a dins l'estadi.
Ha estat molt bé. Hem estat serios, hem estat intensos. Ara, el partit és molt clar, el vol. La gent no falta mitjà del cap, no es pot triar tantes ocasions de vol.
El 87.6 de la FM. També ho pot fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Bona nit i benvinguts en una nova edició de Dins l'Estadi. Tenim nou líder a la tercera catalana, a l'Olímpic. Després de guanyar avui al Perelló i aprofitant l'empat del Flix davant el Vilalba, es situa líder en solitari. Però avui a Dins l'Estadi no us podeu perdre l'entrevista que us tenim preparada. D'aquí uns instants parlarem en directe amb Àngel Rangel, que està vivint un gran moment amb el Swansea City. I com no, repassarem la resta de la jornada al futbol de casa nostra. Per cert, el Futbol Club Ascó ens ha donat una entrada doble i dues bufandes per a algun oient del programa. De seguida us donem més detalls. A més, avui tenim una bíblia del futbol de casa nostra. L'entrenador del Club Esportiu Genestal, Lluís Tas, és l'invitat d'aquesta setmana a Dins Estadi. Sumari i arrenquem!
A primera catalana, victòria de l'Ascó a domicili per 1-3, que el segueix deixant líder del grup 2. A segona catalana, el Gandesa remunta 1-0 en contra i treu un valiós punt del camp del Catllà. A tercera catalana, l'Olímpic treu els 3 punts del camp del líder. El Móra la Nova aconsegueix la seva quarta victòria consecutiva i empata el derbi entre Flix i Vilalba. I a quarta catalana, victòria per 4-0 del Corbera contra el Benissanet i nova derrota del Ginestà al camp de la Galera per 2-0. Tots aquests continguts ampliats a continuació aquí, a Dins l'Estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit. Dins l'Estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Passen 8 minuts de les 10 de la nit. Us parla Eduard Pino. Benvinguts en una nova edició de Dins l'Estadi. Avui programa número 122 d'aquest diumenge 27 de gener. Ja saben, el repàs del que ha passat als camps de futbol de casa nostra en aquesta jornada ho podreu escoltar a partir d'ara mateix aquí a Dins l'Estadi, on també ens acompanya, com cada diumenge, el Jordi Sarallet, el Genís Pena, el Xavi Salvador. Bona nit als tres.
Bona nit.
Bé, recordin que ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, al 87.6 de la FM, o per internet, a radiomoradebre.cat. Bé, tenim una hora i mitja aproximadament per endavant, en la qual hem de parlar-vos de moltes de les coses que han passat al futbol de casa nostra en aquesta primera jornada de la segona volta, i que repassàvem fa un moment en el sumari del programa d'aquest diumenge. Abans, però, saludem al nostre invitat d'aquesta setmana, l'entrenador del Club Esportiu Genestà, Lluís Tas. Lluís, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Un plaer tindre per aquí, eh?
Sí, mira,
aquí has fet cap, eh?
Sí, sí.
Bé, la veritat és que avui el Ginestà ha perdut al camp de la Galera 2-0, en parlarem després, però és sempre un honor tenir gent com el Lluís, ho dèiem abans al sumari, una bíblia del futbol de casa nostra. Lluís, estàs a tot arreu, jo et veig sempre a qualsevol partit que vaig, eh? No te'n perds ni una.
Home, mentre és la cosa aguanti, el meu terreny és el futbolístic.
Molt bé, doncs, Lluís, sé que escoltes de tant en tant el nostre programa, per tant, ja saps com funciona la cosa. Comencem amb el test de Dins l'Estadi d'aquest diumenge.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'Estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de Dins l'Estadi. Al test de Dins l'Estadi.
Vinga, som-hi, comencem. Cançó preferida de Lluís Tas.
Solamente tú, de Pablo Morán.
La que sona a continuació, el Xavi ràpidament la posa per a continuar el test amb aquest tema que ens deia el Lluís Tas. Sobrenom que tinguis?
Me diuen Chicho. Una història molt llarga.
Una història molt llarga?
Sí.
Bueno, després ens expliques, doncs. Un defecte?
Molts, ne tinc molts.
Per exemple, et quedes amunt?
No, ne tinc molts. Molts.
Massa per a dir-nos.
Massa.
Una virtut?
Soc persona de paraula.
El que dius, compleixes.
Sí.
Una mania?
Gens, no cap.
Un somni esportiu?
Que tot l'hora que pugui estar al futbol i veure sempre pues, que el Ginestà continuï competint i que no desaparegui.
Un somni no esportiu?
Molt difícil, quasi impossible, però seria la Pau Mundial.
Una pel·lícula?
Va ser una victòria.
Un llibre?
No sóc aficionat a la lectura, més aviat sóc forofo dels diaris esportius.
El teu plat preferit?
Sense dubte el pop.
Pulpo a la gallega.
Evidentment.
Pulpo Pol.
El teu ídol futbolístic?
N'hi ha molts, però jo del futbol que porto hasta ara pues, he pogut veure jugadors com Maradona.
Què fas en les teves estones lliures, Lluís?
Escoltar la ràdio, evidentment, i mirar programes esportius.
Ets un home de futbol, eh?
100%.
Dors en pijama o sense?
Sense.
Sense. En ple hivern, també?
Sense.
Aquesta nit dormiràs sense pijama?
Sempre. En ple hivern, amb maniga curta.
Però amb moltes mantes a sobre?
No.
Ostres, Déu-n'hi-do. I per acabar, com et veus d'aquí 10 anys?
Com em veig d'aquí 10 anys? És difícil de contestar. No ho sé, m'imagino un rectangle de joc i jo per allà em vist donant voltes.
D'àrbit?
Per exemple, podria ser, perquè...
Qui sap?
No mai estar.
Ha sigut una entrevista molt emotiva amb aquesta cançó de fons, eh?
Ha quedat molt romàntica.
Molt romanticona. Bé, Lluís, sens dubte, amor al futbol, podríem dir-ho així o no?
Titular.
Bueno, sí.
Un enamorat del futbol, eh?
L'esport m'agrada quasi bé al girar al 100%, el que passa que el futbol és el que més m'ha xocat sempre.
Bé, després anirem coneixent al llarg del programa d'aquest diumenge a Lluís. Abans, però, ja sabem que hem d'arrencar amb la pregunta d'aquesta setmana. Ja sé que esteu tots esperant l'entrevista d'Àngel Rangel, que arribarà més tard, eh? No la posarem al principi del programa, sinó que serà en breves momentos. Després de la publicitat, com sempre diuen, no? D'aquí una estona, Àngel Rangel, en directe, esperem als micròfons de Ràdio Mora d'Ebre, la cadena Cel. Tindrem, òbviament, via telefònica, ella està a Swansea, gaudint d'aquesta aventura futbolística a Anglaterra. Per tant, però, comencem el programa aquest diumenge amb la pregunta d'aquesta setmana. Quina és?
La pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Doncs bé, preguntem pel Ginestà i preguntem què creieu que ha de millorar el Ginestà per a millorar la seva posició a la taula.
Que crec que...
Molt bé, és una bona pregunta. Aprofitem que avui tenim a Lluís Das, l'entrenador del Club Esportiu Ginestà. Lluís, tu quina creus que és l'opció, la solució que necessita el Ginestà per estar a dalt?
Bueno, principalment, Ginestà, vam començar la temporada una mica curs de 20 balls de plantilla. Hem intentat fer uns fitxatges que al final no van progressar. Hem confiat molt a la gent de casa, evidentment. Nosaltres, la nostra virtut és esta, vull dir, diners no n'hi ha per a poder fitxar, i hem tingut que apoyar molt, basar-nos molt a la gent de casa. La gent de casa ens està donant molt resultat, la veritat sigui dita, i els fitxatges que hem fet, pues, hem tingut que fitxar el que hem pogut fitxar per aquestes vores. Aviam, no es tracta de fitxatges estrella. Fitxatges estrella ja teníem un o dos de paraulats, al final no va poder ser, i bueno, pues, a mesura que hem anat avançant, hem anat incorporant gent pues, que ha causat baixa els seus respectius equips. I bueno, jo no estic descontent. L'actitud dels jugadors és bona, el treball que s'està fent bastant bé, però jo crec que principalment uns dels detonants de l'equip, que l'equip no estigui al 100%, que l'equip no estigui treballant com hauria de treballar, se podia mirar no dins del terreny de joc, sinó des de fora. Veiem, jo sóc una persona molt de futbol, sóc una persona que juro, intento estar sempre al capdavant en tot i ficar la pedra que sempre fa falta, però clar, jo no estic... tot és possible, no puc estar amb ells, necessitem una persona que estigui amb ells, una persona que no els hi tingui l'amabilitat, no tingui la gentilesa, que convinguin amb ells cada setmana, que estiguin sempre junts. Això és el que em passa una mica a mi. Jo sóc molt amic dels jugadors i per estar en una banqueta s'ha de ser una persona dictatorial, una persona que dins els seus moments claus, pues... segui de variar els jugadors, i jo aquesta virtut no la tinc.
Perdona que t'interrompeixi, per tant, entenc que estàs dient que el Ginestà necessita un entrenador nou?
Des del meu punt de vista, sí. Jo estic fent funcions de president, actualment sóc el president del Ginestà, estic ajudant l'equip pels temes que abans està comentat, temes de pressupostos, no ens podíem permetre el luxe de fitxar a ningú, però veient que la cosa pues, va de les mans... Els jugadors els veig desesperats. Avui mateix he pogut veure unes cares de jugadors que no m'han agradat, perquè són nois que volen i la veritat és que no es pot. Potser sí, faria falta un canvi, però el canvi no està dins de l'equip. El canvi crec que hauria d'estar de la part de la banqueta. I...
Bé, és a dir que estàs fent ara mateix funcions de president, entrenador, una mica de tot,
sí,
i
sí,
creus que hi ha d'haver un fitxatge a la banqueta, un revulsiu.
Sí, sí, jo crec que sí. Ara mateix...
Has parlat amb algun entrenador? Amb algun...
No, a veure, s'ha mirat, s'ha estat parlant. Al mes de novembre se va parlar amb un entrenador, mos va donar les seves... Ens va demanar les seves coses i nosaltres pues, en aquell moment no podíem i li vam tindre que dir que no, i la cosa ve de molt atràs. El que passa és que, clar, ara mateix jo he tingut fe per qüestions de feina, he abandonat, ben dit, abandonat l'equip, l'he deixat una mica al marge durant 3-4 setmanes, i els xavals això tampoc ho volen. Ells volen una persona que estigui amb ells, que els estigui al capdavant, i jo per aquestes funcions a partir d'ara no les podré fer al 100%, més que més. És la meva missió ara, és intentar buscar una persona que els pugui... per almenys acabar la classificació el millor possible i acabar la segona volta, el que mos queda, de la millor manera futbolísticament parlant possible.
Bé, doncs en parlarem més tard del Ginestar. Abans, però, comencem ja el programa d'aquesta setmana. De seguida fem un repàs a la Primera Catalana. Abans, però, ja saben que fem un repàs sempre de la Rapitenca, l'equip de les Terres de l'Ebre més ben classificat, està a la tercera divisió, i aquesta setmana ha guanyat. Ha guanyat aquest migdia a casa, davant de l'Europa, per 1-0, gràcies al gol de Javier Ramos al minut 70. Una Rapitenca que, a més, ha tingut la recta final més plàcida per l'expulsió de dos jugadors de l'Europa. Primera, Edgar Domingo al minut 83, que ve a la segona groga, i al 89, Rafael Leva ve també la segona groga i deixava l'Europa amb 9 homes. La Rapitenca 3 punts més que suma i es situa, doncs, com ja saben, a la zona tranquil·la de la classificació, on Joan Barrufet, el jugador que sempre seguim de Benissanet, ha jugat 52 minuts quan ha estat substituït per Ferran Roig. Per tant, doncs, en seguim parlant de la Rapitenca, com sempre ho fem cada setmana. 1-0 en el partit d'aquest migdia davant l'Europa.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Isla Estadi. Primera Catalana. Resultats i classificació.
Vinga, doncs som-hi. Primera Catalana, grup segon, jornada número 18. Martinenc 3, Andorra 0. Igualada 1, Escó 4. Torredembarra 0, Sant Filiuenc 0. Tecnofútbol 1, Viladecans 2, El Morell 2, Cervera 0, Tàrrega 2, Sants 4, Vilanova i la Geltrú 5, Valls 2, Torreforta 0, Amposta 1 i Redis 1, Vistalegre 1. La classificació ara mateix està liderada per l'Escó, que veu augmentada la seva diferència després de l'empat del Sant Filiuenc al camp del Torredembarra. L'Escó és líder amb 42 punts, el segueix el Sant Filiuenc amb 35, en té 33 el Viladecans i 32 l'Igualada. Atenció a l'Amposta, que va pujant posicions, ara mateix és cinquè amb 30 punts. Pel que fa a la part baixa, tanca amb 13 el Torredembarra, que aquesta setmana, doncs, ja saben, ha frenat el Sant Filiuenc en la seva persecució a l'Escó, que ara mateix ja té 7 punts d'avantatge respecte al segon classificat. Pinten bé les coses per Escó, no és així, Lluís?
Pues sí, 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 déu-n'hi-do. Pinten bé, jo els he tingut la sort de poder robar-los aquest any com treballen, i la veritat és que dona goig.
I que continuï així. De seguida ens ho explica el nostre company, l'Albert Fernández, un Escó que la veritat és que amb aquests 7 punts d'avantatge ja té, ja té un bon marge. Per cert, parlant d'Escó, el proper cap de setmana, el dissabte dia 2, si no m'equivoco, hi ha un partit d'handbol important a Escó.
Es fa un homenatge a la Marina, la noia de Flix, que bueno, esperem que això, que la gent acudeixi amb massa a l'esdeveniment, i creiem que és un acte que ha de ser tothom solidari, no?
Crec que correspon a més amb partit de Lliga, i farà un homenatge a la Marina Montaner, no?
Sí, sí, correcte.
Bé, doncs, mentrestant el Xavi està intentant connectar amb el nostre company, amb el director de comunicació del Futbol Club Escó, anem a veure aquesta classificació, que l'Amposta cal destacar, que està pujant posicions, eh? Lluís, també el segueix, l'Amposta?
No he tingut la sort de seguir-los, només parlo a vegades amb el segon míster, i llavors, pues, sí, és un equip molt jove, un equip que s'està formant ara mateix, un equip que a les ordres del Nacho, pues... crec que aconseguirà algo important, no dic aquest any, però crec que a partir d'aquest any, si li donen opció a continuar al capdavant de l'equip i continuar treballant amb la mateixa gent, podria tindre aspiracions de poder assolir algo important.
Molt bé, doncs sembla ser que no podem connectar encara amb l'Albert.
No el tenim, no el tenim.
Bé, seguim avançant, després en parlem amb ell. Després farem un repàs ràpidament del que ha estat la crònica de l'Escó. No obstant, sí que hem de fer un repàs a la resta de la jornada, la primera catalana, l'Amposta, que com dèiem ha guanyat per la mínima 0-1 al camp del Torreforta.
Doncs si no va victòria els ampostins, aquest cop a domicili, Sergi Venturi.
Domicilo.
Ja cruzo les bocats.
De Michelis
ja.
Juguen lo...
Màlaga, central.
No
va victòria els ampostins, aquest cop a domicili, Sergi Ventura, la primera part sèrie, l'encarregat d'anotar l'únic gol del partit.
Molt bé, doncs això és pel que respecta a la primera catalana. Seguim avançant, de seguida que el Xavi pugui contactar amb l'Albert Fernández, fem un repàs, per tant... nosaltres anem ja cap a la segona catalana.
Cadena Ser. Dins l'estadi. Segona catalana. Resultats i classificació.
Vinga, doncs encetem la segona catalana, aquest grup 6è. Abans, però, recordin que us ho he dit al principi del programa, a l'editorial del programa, que ho dèiem, que avui el Futbol Club Ascó ens ha donat una entrada doble, és a dir, una entrada per a dues persones i un parell de bufantes també per a si algú vol anar a veure el partit de l'Ascó de la propera setmana, que juguen a les 12 del migdia a casa. Doncs entre tots els participants de la pregunta que estem fent avui del relacionat amb el Ginestà, entre els participants al final del programa sortejarem una entrada doble i dues bufantes per anar a veure a l'Ascó el proper cap de setmana. Doncs bé, dit això, seguim avançant. Vinga, com dèiem, segona catalana, grup 6, jornada número 18, amb el Vilaseca 5, Unit 0, Sant Pere i Sant Pau 0, Cambrils 2, el Catllà 1, Gandesa 1, la Cava 3, Jesús i Maria 1, Salou 0, Calafell 2, Roda de Barà 0, Tortosa 1, Remolins Vitem 4, Campclar 2, Jesús Catalonia 1, Alcanar 3 i Roquetenc 0, Ampolla 2. Pel que fa a la classificació, tenim dos líders, més ben dit, Jesús i Maria i la Cava, 36 punts, déu-n'hi-do, els dos líders de la segona catalana, 36 punts, com deien cadascú, Jesús i Maria i la Cava. El Ganà és tercer amb 34 i el Catllà, que avui ha empatat davant del Gandesa, és quart amb 32 punts. El Tortosa el trobem cinquè amb 30 punts, els mateixos que Vilaseca i Remolins Vitem, es queda vuitè amb 28. El Gandesa, pel que fa a la part baixa, tanca amb 12 punts el Cunit. I d'aquest empat entre el Catllà i el Gandesa en parlem a continuació.
Club de Futbol Gandesa.
Som-hi, Jordi.
Pues bueno, com hem comentat, Catllà 1, Gandesa 1, un partit molt seriós defensivament dels homes d'Enric Alexandrí, que en tot moment han estat molt ben plantats sobre el terreny de joc. A les primeres ocasions han estat de Dilla, per ser exactament dues ocasions, sobre els 10 minuts de joc les dues, on la primera era més clara, no controlava en el porter, que Dilla s'ha dormit una miqueteta i el defensa ha arribat per poder treure la pilota. Però l'equip que pegaria primer seria el Catllà, aprofitant un despeje de Rojas a la frontal de l'àrea, que amb un xut creuat feien pujar l'1-0. Era el minut 20 de partit i semblava que els locals pues, podien agarrar aquest avantatge necessari com per a treure el partit endavant. Però res d'això, sinó al contrari, que el Gandesa al minut 35, aprofitant la sortida d'un córner, la pilota quedaria morta per a Barceló, que un fort xut ficaria l'1-1 al marcador. La resta del partit ens han comentat molta igualtat de joc, els dos equips en molt de respecte mutu, ningú volia perdre aquest puntet que es tenia, i no hi hauria gaires ocasions clares de gol. Al final, en el 93, l'àrbitre donaria un gol en fora de joc al Catllà, bastant clar, ens han comentat, i repartiment de punts, un puntet per a cada equip.
Molt bé, no sé si podríem valorar bona aquesta...
Molt contents, els jugadors del Gandesa, sí? Els quals he estat parlant, molt contents pel treball fet, un camp molt complicat, el camp del Catllà, un rival defensivament molt seriós, molt ben treballat tàcticament per un entrenador que coneix molt bé el Gandesa, com és Àngel García, i un puntet que ha sabut a glòria els jugadors del Gandesa.
Lluís, segueixes el Gandesa quan pots?
Està en l'aire, la veritat.
Però sí que sempre has pogut...
Sí, bueno, és un equip que també m'ha caigut simpaties i hi havia un jugador al qual pues, jo vaig tindre el Ginestà i vulguis o no vulguis, el Jaume Soria, no?
Ah, el Jaume, i tant.
Vulguis o no vulguis, pues, bueno, sempre t'estiro una mica a veure els exjugadors que han passat pel teu equip.
Jaume Soriano, que la veritat és que ara que treus aquest nom, sí, és com una bala, però la veritat és que quan va jugar amb el Mora Nova no va acabar de tenir sort, sempre ha tornat a casa, sempre ha tornat al Ginestà. Sembla ser que a Gandesa ha trobat el lloc.
Jaume, el problema de Jaume, ja va molt jove, des de molt jove ja ha solit a jugar fora, I clar, pues, quan no s'ha trobat a gust en un lloc, pues, la casa es mos estira a tots, la veritat, a tots. I el que el jugador que hagi jugat fora i quan se trobi problemes no tingui les ganes de tornar, és que enganya. Això ja, per supost. I Jaume, pues, bueno, quan he tingut problemes, nosaltres sempre l'hem escollit, l'hem agafat els braços oberts. Jaume, jo era un jugador que creia molt, la veritat.
I creies?
I creia molt, molt, moltíssim. I sempre, des del primer dia que el vaig fer jugar, que va debutar en 15 anys al Ginestà, amb un partit amistós, jo sempre hi vaig dir el mateix. Dic que a mi, si volguessis triomfar, m'hauries de fer cas, i ell us ho pot rectificar, perquè jo sempre li he dit. Dic que a mi, als meus equips, tu hauria sigut un lateral. El que passa que, clar, és un noi que sempre volia jugar davant, pel seu partit físic que té...
El Gandesa, de vegades, se lo fiquen.
I ara ja la comença.
I llavors, pues, clar, quan va fitxar pel Gandesa, un dia parlant amb Polei, amb José Luis Polei, que és una persona molt semblant a mi en el tema futbolístic.
Una abraçada des d'aquí, Polei.
Correcte, una abraçada des d'aquí, sí senyor. Parlàvem del tema i les paraules de Polei me van xocar bastant, perquè em va dir, no, és que Jaume a mi sempre seria lateral, perquè dic, hòstia, pues mira, penseu lo mateix, tu. I la meva sorpresa va ser que fitxat pel Gandesa, pues va acabar, està acabat pràcticament jugant de lateral. Dic, jugador que tingui l'equip contrari, que sigui bo, un fenòmeno, Jaume Soler no estarà.
Esto serà. Sí, sí, no, és que Jaume té una actitud i un caràcter a la de jugar que
és... I mentre el físic l'acompanyi...
Sí, a veure, jove, jove, clar, tots els joves, pues, vos agrada fer una mica el cabra també de quan en quan, és molt normal, però bueno...
Jaume... Ella va anar a fer la cursa de cabra.
Sí, sí, i després va anar a jugar, o no?
No, però... No va jugar. No va jugar. Va fer una cursa de muntanya, la primera que la feia, va quedar al puesto 19, si no mal no recordo.
Sí, sí, sí.
Va quedar molt bé, i si l'haguessin deixat, hagués continuat a la tarda jugant a futbol, però no, ja se li va dir, prou, noi, cap a casa, ara.
I segurament hagués fet uns quants quilòmetres més, també si l'haguessin deixat.
Hagués jugat i hagués fet el
si
que...
La meta més, igual, si la meta, a més d'estar allí, hagués estat 10 quilòmetres més, doncs també hagués arribat.
Bé, doncs, fem una cosa, anem a la publi, tornem de seguida i a veure si ja podem aportar-vos la crònica de l'Escó, que queda pendent amb l'Albert Fernández. De seguida hi tornem aquí a Dins l'Estadi.
Dins l'Estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit.
I ara encara estem més dins l'estadi. Nova secció dins del programa. En línia.
En línia.
Els principals protagonistes del partit, aquí, a dins l'estadi.
Hem estat molt bé, hem estat serios, hem estat intensos. Ara, quan tenim un motor amb tres gols, la gent no fa el temps del cap, no es pot triar en tantes ocasions, que vol.
El 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat. Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents, amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina, també carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina, Ramon Berenguer 24, Gandesa, 977-42-18-10.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinkstyle. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta. Solàrium vertical amb música ambiental. Fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinkstyle. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977-40-66-42. Estem al Facebook. Pinkstyle Centre de Bellesa.
Respira, descanses, capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977-43-55-55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria. Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678-47-7700. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria: Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977-42-12-36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que en sortiràs satisfet.
La millor gastronomia de la Terra, vins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al Carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al jardí mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant El Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti miradordesiurana.com. Siurana, terra d'històries i llegendes. Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Mora d'Ebre, 977 40 01 02. Citroën Manier Auto, servei oficial Citroën a la Ribera d'Ebre i Terra Alta. Li oferim tota la gamma de vehicles DS, turismes i industrials que més s'ajustin al que vostè necessita. Servei postvenda, pneumàtics, revisions, distribucions, demani pressupost per al seu vehicle. Sempre recanvis originals. Citroën Manier Auto, a Móra la Nova. Demani hora al 977 40 0036.
Citroën, creative technology.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot, maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 7207 o bé pel mail a info@climartí.com.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino, Jordi Salayet, Genís Pena i Xavi Salvador.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Són les 10 i 32 minuts, continuem avançant dins l'estadi aquest diumenge, dia 27 de gener. Abans d'entrar ja a la tercera catalana, fem un repàs a la resta de la jornada de la segona, que ens havíem deixat abans de la publicitat per ara. És a dir, som-hi, comencem. La Cava 3, Jesús i Maria 1.
Duel entre els capdavanters de la Lliga que cauria del costat dels locals. S'avançarien ràpidament els visitants amb el gol de Joan de penal. La reacció dels de la Cava arribaria a la segona part amb els gols d'Antoni, Armando i Marc.
Roda de Barà 0, Tortosa 1.
Victòria molt treballada d'un Tortosa que ja ha oblidat el malson viscut a les primeres jornades. Els visitants haurien de defensar el solitari gol d'Àlex des del minut 7.
Remolins 8 amb 4, Camp Clar 2.
Primera part emocionantíssima amb 4 gols, s'avançarien en dues ocasions els visitants i retallarien distància els de Vítem. Ja la segona part, els locals agafarien la iniciativa i anotarien el 3-2 al 52 i el definitiu 4-2 al minut 74.
Jesús Catalonia 1, Alcanar 3.
Important victòria del conjunt visitant que veia com els locals s'avançaven al marcador al minut 15 mitjançant Cristian. Tot i això, els del Montsià remuntarien el resultat gràcies als gols d'Ivan per partida doble i Xavier.
I per acabar, Roquetenc 0, Ampolla 2.
Després d'una primera part sense gols arribarien pel conjunt visitant al minut 67 gràcies a Albert i al 89 gràcies a Ivan.
Molt bé, doncs aquesta és la resta de la jornada de la segona catalana i abans de començar la tercera, saben que teníem pendent encara la crònica de l'Escó, doncs el tenim ara mateix via telefònica l'Albert Fernández.
Tenim Albert. Albert.
Bona nit.
Hola, bona nit, Edu.
Molt bons, Albert. Precisament abans estava fent referència a aquesta entrada doble i a aquestes dues bufandes que estem sortejant aquí a dins l'estadi. Al final del programa farem el sorteig per al partit de la propera setmana. Gentilesa del Futbol Club Escó, que ens cedeix aquestes invitacions.
Pues sí, és una mica una iniciativa que des del club es vol pretendre per intentar avançar tots els que pugueu estar interessats en conèixer una mica el club i viure més a prop aquesta temporada que està sent tan positiva, no? També.
A més, també tinc entès que en properes ocasions, i tampoc falta esperar molt, tindrem algun sorteig interessant al camp de futbol, no?
Pues sí, la veritat és que hem ideat una sèrie d'aquí al final de temporada, sobretot aquesta volta, aquesta segona volta de campionat, que esperem que sigui molt bona per a l'equip. Bé, hem estudiat una mica el tema, què podríem fer, quines accions podríem fer per avançar una mica més al públic i a la gent, i pues, sí, estem plantejant algun sorteig que esperem que sigui una miqueta més gros. I bé, diverses coses més, implicar també una mica el futbol base i fer alguna jornada de portes obertes que permeti veure una bona entrada al municipal.
Molt bé, doncs anirem seguint, estant pendents d'aquestes possibles sortejos que faran al camp, i segur que doncs, també aquí dins l'estadi farem algun que altre sorteig. Albert, som-hi, explica'ns aquesta important victòria de l'Escou, 1-4 a Igualada, davant d'un Igualada que ara mateix és el quart classificat, i a més que amb aquests tres punts es veuen més forts després de que el Sant Feliuenc hagi tornat a punxar en aquesta ocasió el camp del Torredembarra.
Pues bé, la veritat és que ha estat un partit molt jugat de tu a tu, sobretot en el seu inici. S'ha avançat l'Igualada amb un bon gol de Fran Arévalo, un davanter de molta qualitat del conjunt igualadí.
L'ex del Sabadell.
I bé, tan sols un minut després ha estat capaç Pillo de anotar el gol de l'empat, un gran gol. La veritat és un gran gol, arribant a la línia de fons, obrint-se una mica i engaltant un xut al segon pal que ha entrat per l'escaire. Però ha estat l'Igualada qui en la primera meitat ha portat una mica el pes del partit. L'Escó no s'ha acabat de trobar còmode. Ha acusat molt també la baixa de David Sánchez, que en el minut 4 s'ha tingut que retirar lesionat. Això ha fet que Sergi Grau s'hagués de desplaçar al lateral dret i ha perdut una mica de consistència l'equip en el mig del camp, cosa que ha aprofitat el conjunt local, que bé, es podria haver avançat en el marcador gràcies a un parell de xuts al pal. Però bé, també l'Escó ha tingut les seves opcions en la primera meitat, tot i no fer una primera meitat brillant, i el porter local també ha tingut el seu mèrit a l'evitar alguna ocasió de gol. Ja en la segona meitat, doncs bé, ben aviat ha arribat el gol de penal d'Adrià, un penal molt clar com és sobre Edgar, que ha donat molta tranquil·litat a l'equip. Aquest gol, amb aquesta tranquil·litat, ha permès a l'equip soltar-se i la veritat fer un futbol de molts quilats sobre el municipal de les Comes i deixant una mica el conjunt local una mica en fora del joc, no? La veritat s'havien esforçat molt en el primer temps, però han vist com en el segon temps pues, bé, l'Escó ha tret a relluir la seva qualitat dels seus jugadors, que en gran part molts d'ells han estat a un gran nivell en el dia d'avui. Sobretot Adrià, que ha acabat fent el segon i el tercer gol, que ha acabat sentenciant un partit que s'ha endut justament l'Escó, però davant un rival que, per a mi, almenys ha estat del millor que he vist a la categoria.
Bé, doncs, important els tres punts de l'Escó, que, com dèiem, el situen líder en 7 punts d'avantatge a la primera catalana. Albert, la propera setmana en tornem a parlar.
Molt bé, doncs aquí estarem.
Perfecte, que vagi bé, bona nit.
Vinga, una abraçada, adéu.
Adéu, adéu. Bé, l'Albert Fernández, el director de comunicació del Futbol Club Escó, que ha guanyat aquesta jornada davant de l'Igualada per un gol a 4. I bé, que després la recordin a la part final del programa, d'entre les persones que han participat en la pregunta que estem formulant avui a dins l'estadi, que si creieu que ha de millorar, o en què creieu que ha de millorar el Ginestar per a millorar la seva posició a la taula, doncs entre les persones que participeu tindrem una entrada doble i dues bufandes per anar a veure el partit de l'Escó del proper cap de setmana a casa. Bona iniciativa, no, Lluís?
Sí, déu-n'hi-do.
Per a plenar el camp, sempre que es pugui, no?
Sí, perquè la veritat és que jo a vegades que vaig al camp i veig tanta poca afluència de gent, me quedo una mica disgustat, de veritat.
Bé, doncs, de seguida en parlem abans, però tercera catalana, amb una tercera catalana que tenim moltíssimes coses per a parlar, sobretot el més destacat de tot, la victòria de l'Olímpic de Móra d'Ebre davant del Perelló aquesta tarda. Una victòria que situa el conjunt de Josep Maria Rovira a la primera posició de la taula classificatòria, superant el Perelló i el Flix, que també ha punxat aquesta setmana. De tot això en parlarem a continuació, ara ja a l'apartat de tercera catalana, i de seguida, d'aquí uns instants, l'entrevista que us hem promès amb el jugador del Swansea City, Àngel Rangel. Per tant, tot això que ens queda encara per endavant, i com no, parlar del Ginestar i de la quarta catalana, moltes coses per a parlar en el que ens queda de programa. Així que som-hi, tercera catalana.
Cadena Ser.
Dins l'estadi. Tercera catalana.
Resultats i classificació.
Tercera catalana, grup primer, jornada número 18. Amb la Sénia 2, Aldeana 0. Camarles 1, Cambredó 2. Santa Bàrbara 4, Horta de Sant Joan 0. Suspès el partit entre l'Atlas de Tortosa i l'Ametlla de Mar. Mora la Nova 1, Deltebre 0. Flix 1, Vilalba 1. Ulldecona 3, Tivenys 0. El Perelló 0, Olímpic de Mora d'Ebre 1. I Sant Jaume d'Enveja 2, El Pinell 4. Ara mateix la classificació, com diem, liderada per l'Olímpic de Mora d'Ebre amb 37 punts. El Perelló és segon amb 36 i el Flix és tercer amb 35. Compte amb la Sénia, compte amb la Sénia, que és quart amb 33, a tan sols 2 punts del Flix. L'Ulldecona ara mateix és cinquè amb 30 punts, el Pinell en té 29, el Mora Nova és setè ara mateix amb 26 punts, 25 punts per al Deltebre, 24 per al Camarles, 23 per a l'Horta de Sant Joan, 22 per al Santa Bàrbara, 21 per al Vilalba, 20 per a l'Ametlla de Mar i l'Aldeana, 19 per l'Aldes de Tortosa, 18 per al Sant Jaume d'Enveja, 15 per al Campredó i 13 per al Tivenys. Cal destacar, això sí, que Ametlla de Mar i Aldes de Tortosa tenen un partit menys pel partit suspès entre tots dos equips que s'havia de disputar aquest cap de setmana. Vinga, som-hi, comencem ja a repassar tots els partits d'aquesta jornada a la primera, al grup primer de la tercera catalana.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
I comencem pel partidàs d'aquesta setmana, el Perelló Olímpic, i és que ja tenim nou líder a la tercera catalana. Després de guanyar aquesta tarda, l'Olímpic doncs se situa al capdavant de la classificació en detriment, això sí, del Perelló, gràcies sobretot, com dèiem, al partit d'aquesta tarda, que s'ha viscut amb moltíssima intensitat, amb moltes ocasions de gol i que ha omplert de gom a gom el municipal de la Vinyeta. Era el partit que enfrontava el líder, el Perelló, contra el segon classificat, l'Olímpic, un partit en el que hi havia més que 3 punts en joc. No obstant, tots dos equips han sortit al terreny de joc medint-se de tu a tu, sense cap mena de reticència. I així ha estat, tot i que el marcador final s'ha quedat curt, però el que s'ha vist, recordem que al final 0-1, victòria per als morencs. La primera ocasió clara de gol era per a l'Olímpic, obra de Pol, que feia lluir a Marc Andreu. Sens dubte, els dos porters, els dos Marcs, tant Marc Andreu com Marc Castellví, han estat els autèntics protagonistes del duel amb un festival de grans aturades. El primer temps s'ha deparat més accions, tant per un equip com per l'altre, que, tal com dèiem, els porters seran encarregats de solventar. Ja a la segona part, Josep Maria Rovira ha preferit utilitzar un sistema més defensiu i ben tancats al darrere per sortir al contracop i fer mal als de Molinos, que eren qui manaven al terreny de joc. El Perelló, com dèiem, ha agafat les rendes del partit i s'ha fet amo i senyor del duel, tot i que tenia dificultats sèries importants per a superar la tela d'aranya que havia posat Rovira, els riberencs. La més clara del segon temps per als locals ha arribat al minut 60, en un 1 contra 1 d'Andrei, que ha sortit fora per molt poc, o també una gran ocasió de Moedano, que no entrava per centímetres. I quan semblava que el Perelló estava ben a prop d'aconseguir inaugurar el marcador, contracop de l'Olímpic, contracop letal i aparició del de sempre. Pol Volader feia de les seues i després d'una gran acció individual es plantava sol davant Marc Andreu i amb un xut creuat aconseguia el gol de la victòria al minut 82. Un gol que ha estat un cop molt dur per al Perelló, que ha jugat a l'atac en els darrers minuts i ha corregut massa riscos en defensa, que han propiciat més ocasions per a l'Olímpic, que hagués pogut augmentar la renta golejadora amb les oportunitats de Jaume Guiu i de Rubén Barceló. Al minut 84 cal destacar que Pete, tot i que es trobava a la banqueta, ha vist la segona groga i ha estat expulsat al recriminar-li una acció a l'àrbitre. I al final del partit, amb una cosa a destacar, l'entrenador del Perelló, Molinos, li ha recriminat a Josep Maria Rovira unes paraules que l'entrenador olímpic va fer el passat dimarts al programa Més Esports de Canal Terres de l'Ebre, amb Michel Vinyas, en les que l'entrenador morenc, després de veure les imatges del reportatge entre el Pinell i el Perelló, va afirmar que si al minut 20 de partit Agustí no hagués estat expulsat, el partit probablement hagués anat d'una altra manera. Unes declaracions que sembla ser que no han agradat i no van agradar a Molinos, que, com dèiem, un cop finalitzat el duel d'aquesta tarda, li ha fet saber a Rovira. Aquest, però, ha fet cas omís al míster del Perelló i se n'ha anat a vestuari sense que la cosa passés a majors. La propera setmana, l'Olímpic, ja líder de la tercera catalana, visita el camp del Sant Jaume d'Enveja.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Abans de seguir amb l'Horta, com està l'Olímpic, no, Lluís?
Sí, sí, déu-n'hi-do. Jo també l'he pogut veure un cop esta vegada, va ser Bola Nova, amb la qual van caure. Però sí, sí, jo té un equip bastant considerable i crec que la tasca de Rovira a la banqueta pues, està donant els seus fruits.
Està fent un molt bon treball l'entrenador de l'Olímpic de Móra d'Ebre, situant ara mateix a l'equip al més alt de la taula classificatòria. Ara sí, continuem parlant de l'Horta de Sant Joan.
Pues derrota dura i contundent de l'Horta aquesta tarda al camp de Santa Bàrbara per 4-0, 2 gols en cada part han fet que els terraltins no poguessin sumar cap punt. El primer als 12 minuts de joc, quan l'Horta encara estava ben plantat sobre el terreny de joc, a partir d'aquest gol els terratins han baixat la guàrdia i han caigut 3 més. El segon al minut 26 i a la represa, als minuts de joc, Pau feia el tercer i a les acaballes el quart i definitiu.
Molt bé, doncs aquesta és la crònica del partit de l'Horta de Sant Joan. Seguim avançant.
Atlètics de Móra la Nova.
Bé, doncs, Móra la Nova 1, Deltebre 0. Ahir a la tarda es va consumar una nova victòria del Móra la Nova, aquest cop davant del Deltebre. És la quarta consecutiva. Una bona dinàmica que ha encadenat el conjunt d'Ambrós Segura, que l'ha portat directament a la zona més que tranquil·la de la taula. L'última derrota dels moranovencs va ser precisament a casa davant del Perelló, amb aquell dolorós 2-5 que semblava i que sembla ser que va marcar un punt d'inflexió amb l'equip, que des de llavors compta els seus partits per victòries, excepte l'empat a 2 al camp del Sant Jaume d'Enveja. Però pel que fa al partit d'ahir, el Móra la Nova es va trobar amunt del Tebre amb criteri, que va practicar un bon futbol, però al que li faltava pólvora en atac. Els de Baltasar Capera pràcticament no van aportar gens de perill a la porteria defensada ahir per Papà Ferran. En línies generals, però, va ser un partit força igualat. Als 10 minuts de joc, lesió muscular d'Edu Llop, que va donar pas a l'entrada d'un Ezequiel, que va ser revulsiu. Almenys va tindre de les seves botes, van sortir les millors accions del primer temps. La primera amb un xut centrat que amb un bon salt el porter enviava a córner, i l'altra poc després amb un xut ras dins l'àrea en la que entre el porter i el pal desmantellaven l'ocasió de gol. A part d'això, a la primera part, res més. De cara a la segona, a l'hora de partit s'avançava el Móra la Nova, quan una falta treta per Magí des de la banda dreta la rematava malament el defensa visitant enviant la pilota al pal, i el refús l'aprofitava Ramon, que en el dia del seu 30è aniversari empenyia la pilota al fons de la xarxa per a fer el que acabaria sent el gol de la victòria. Des d'aquí felicitar a Ramon. Amb el gol, el Deltebre va reaccionar i es va posar les piles, però això va permetre al Móra la Nova trobar més espais per a poder matar el partit. La més clara va ser per Magí, que poc després del gol de Ramon va poder sentenciar. Tot i la reacció del conjunt visitant, quan arribaven a l'àrea local es quedaven sense idees i no creaven gens de perill. Un perill que, en canvi, sí que arribaria a pilota aturada. Quan a falta de 10 minuts per al final, una falta treta des de lluny penjada a l'àrea la rematava amb el cap el més alt de la classe, Coriella, que feia lluir a Ferran, que amb la inestimable ajuda del travesser evitava l'empat. A més, la posterior rematada del davanter visitant també la treia Ferran per a solventar l'ocasió més clara del partit per al Deltebre, és a dir, que aquesta doble intervenció de Ferran va salvar els mobles als d'Ambrós Segura. Al final, 1-0 i 3 punts més que es queden a casa. La propera setmana el Móra Nova es desplaça a l'Ametlla de Mar.
Club de Futbol Pinell.
Victòria contundent del Pinell per 2-4 a Sant Jaume. La primera meitat dominat pel Pinell en 5 o 6 ocasions, 10 contra 1 davant el porter i amb 3 gols. El primer d'Albert Saladí, el segon de Rubén i el tercer minut 38 de Toni Enciso. A la segona meitat el Pinell ha sortit força més relaxat i ha encaixat 2 gols del Sant Jaume. Era l'1-3 al 65 i el 2-3 a les acaballes, el 1-84. A la recta final, penalti claríssim a favor del Pinell, que seria transformat per David fent pujar el 2-4 definitiu.
Molt bé, doncs això pel que respecta al Pinell de Brai. Seguim avançant amb el grup segon de la tercera catalana, que de seguida farem el repàs, però abans ens falta la resta de la jornada del grup primer de la tercera catalana. De seguida parlem amb el Pau Folquer, que ens explicarà el partit del Vilalba, però mentrestant aprofitem per a fer el repàs a la resta de la jornada de la tercera catalana. Som-hi. Amb el partit de la Sénia 2, Aldeana 0.
Doncs victòria còmoda de la Sénia, que obriria la llauna gràcies al gol de Marius Florin al 35 i la sentència la firmaria Jordan al 89.
Camarles 1, Cambredo 2.
Partit resol a la primera part quan al 36 Omar s'avançaria pels visitants. L'empat local arribaria 10 minuts més tard i just després del gol, al mateix minut, es tornaria a avançar al Cambredo mitjançant Jaume de penal.
Ulldecona 3, Tivenys 0.
Nova victòria de l'Ulldecona, que truca a la porta de les posicions de dalt de la taula. Marcaria en general al 4, Joaquín al 26 i Santi al 42.
Atlas a Vella de Mar, aquest partit queda suspès.
S'ha suspès perquè segur que l'àrbit al minut 36, segur que m'han explicat que l'Ametlla portava 20 minuts 6 targetes grogues, els havien amenaçat amb deixar el partit los de l'Ametlla, que volien marxar. L'àrbit s'ha començat a posar nerviós i tal, i 10 minuts més tard, al minut 36 o així, per la pressió o el que sigui, ha dit que no podia seguir pitant més. Segur que era un noi jove de menys de 18 anys. Al camp de l'Aldas, bueno, tot suma. Tot
algo
suma.
A dir, Lluís?
Tot suma, suposo.
No hi ha comentaris.
Ja m'has dit prou, no?
Sí, en el seu dia.
Bé, déu-n'hi-do, com estan les coses. Bé, crec que el Javi ens diu que tenim ja el nostre company, l'Àngel Rangel, via telefònica.
És així. Àngel, què tal? Bona nit.
Sí, molt bona nit.
Com anem, bé?
Bé, molt bé.
Moltíssimes gràcies per... Perdona?
Bueno, res, que ha sigut un dia una mica dur, però al final he pogut estar aquí per xerrar una mica, no?
Cosa que t'agraïm moltíssim. Àngel, abans que res, abans de començar, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada, la nostra entrevista aquí a Dins l'Estadi. Un programa que, bé, ja sabem que l'Àngel ens va fer una salutació, l'hem pogut escoltar al llarg d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies per tot el que has facilitat, per a que pugui fer una entrevista aquí. Sabem que ha estat un dia, com comentaves tu, dur. Però, bé, Àngel, anem a parlar de futbol, anem a parlar d'aquesta aventura que estàs tenint amb el Swansea a la Premier. Cal destacar que l'Àngel Rangel és de Sant Carles de la Ràpita i és el lateral dret titular del Swansea City, equip dirigit per Michael Laudrup, equip de Gales que doncs està jugant a la Premier League. La veritat és que Àngel està fent una temporada excepcional amb el seu equip, el Swansea, que ara mateix és novè classificat a la Premier League, però que sens dubte està encara més content després que el passat dimecres el seu equip eliminés el Chelsea i es classifiqués per a la final de la Capital One Cup, lo que és la Copa de la Lliga, que es jugarà precisament el dia 24 de febrer a Wembley. Àngel, com està l'equip després d'aquesta classificació?
Bueno, ja... Ja es pot imaginar, no? Sí. Estem tots pues, molt contents, no? Perquè, bueno, hem fet història ja que el club és el primer cop que el Swansea City arriba a una final de Copa, en opcions de, òbviament, guanyar-la i entrar a Europa, que seria ja, pues, bueno, la bomba, no?
I
bueno, en general l'equip està, pues, molt bé també perquè la Lliga estem contents i té molt bona posició i, pues, s'està fent bon futbol i, bueno, crec que no podem demanar més, no? Ara mateix l'equip està en un moment molt bo.
I a nivell personal... per tu deu ser algo impressionant, no?
Bueno, igual, sí, inclús més, no? Estem parlant que fa 6 temporades estava a segona d'Espanya i ara, pues mira, estic a la Premier, no? Estic aquí, estem a una final de Copa on tornarem a Wembley, que vam estar l'any que vam pujar a la Premier League i, bueno, serà un dia molt bo el 24 de febrer quan tornem a dir i rememorar aquell dia que vam pujar, no? Que va ser tan bonic, tan especial i esperem, pues... tornar a repetir-ho, no? I bueno, i personalment, pues, molt content perquè, bueno, sempre he sigut part de l'equip. Aquest any també estic als parcs del Michael Adro, que m'està donant molts minuts, ja estic jugant quasi bé tot. I bueno, l'important és que estic còmode a l'equip, a la ciutat també estic molt ben adaptat, la meva dona és d'aquí, estic a casa d'aquí, vull dir que no puc demanar més, no? Estic a Swansea, estic molt a gust.
Per cert, la final és contra el Bradford, si no m'equivoco, que és un equip de la quarta divisió anglesa.
Sí,
així és. I si guanyeu, teniu l'any que ve competició europea, no?
Això diuen que classifiquis automàticament a la UEFA.
Sí.
I, bueno, com ja et dic, això serà un altre repte, no? Un repte que fa un parell d'anys era una cosa impossible, no? Impensable. I ara pues, ho tens aquí a mà, no? Vull dir, si tens la sort que si guanyes, com dius, un equip de quarta divisió, que en principi tens que guanyar, però saps que una final sempre és complicada, no? Juguem un camp molt gran... possiblement 90.000 espectadors, hi ha moltes emocions, hi ha nervis, no? Però va, està clar que anirem a guanyar-la i esperem fer-ho i bueno, l'any que ve tornar a aconseguir un altre somni, que si ja jugar a Europa és una cosa pues, que ja et dic, no? Que abans era una cosa impensable i ara pues, ho tens molt a prop. No?
Suposo que és el que comentaves tu, Àngel, que a Wembley 90.000 espectadors, però clar, un equip de quarta divisió, quants aficionats pots tindre? Quants socis pot tindre un equip com el Bradford, no?
El Bradford em sembla que tenen a casa tenen una capacitat de 22.000 espectadors.
Ah, bé, doncs
déu-n'hi-do. Molt bona capacitat, no crec que l'omplin cada partit,
no.
Però sí que sent una final i a Wembley crec que no cabrà ni una agulla, com diuen, no?
I tant que no.
Clar que si hi ha un dia, serà un dia si guanyem i l'olvidarem un altre cop.
I si falten puestos, tranquil, que vindrem nosaltres i tot per acabar de plenar Wembley.
Bueno, per això parlarem.
Perfecte. Àngel, per cert, és veritat que del partit contra el Chelsea va haver-hi una imatge que ha sortit a tot arreu, no? L'agressió de Hazard del Chelsea a la plegapilotes del Swansea. No sé si has pogut parlar amb aquell noi o que se n'ha parlat a Swansea aquesta setmana després d'aquesta agressió.
Pues sí, quan vam fer la celebració després del partit, pues ja vam estar allí, no va venir el noi, perquè és el fill d'un dels accionistes del club, i va estar allí nosaltres a la festa i tal, i bé. El noi ja sabia abans del partit que tenia que fer alguna cosa, no? I ja va comentar que s'havia de perdre temps, no, que era important. I bueno, crec que no va fer bé, que és una cosa que és una mica antiesportiva, però clar, crec que la reacció del Hazard també no va ser massa bona, així crec que el més just seria... multar el Hazard pel que va fer i multar el Sony City per deixar que un recoger pelota et faci una cosa així, no? Penso que les dues accions no van ser bones, però al final que el Sony City està a la final i sempre que tothom parli més del recoger pelotes que no del que el Sony va fer a Stamford Bridge i a Liberty, no? Contra el Chelsea, però bé, estem contents.
Bé, doncs ja esteu a la final, és a dir que les coses estan més que millor per fans i sobretot a nivell personal, Àngel. Que en realitat, la veritat és que tot passa molt ràpid, no, Àngel? Perquè Tortosa, Reus, Girona, Sant Andreu, Terrassa i ara amb el Swansea que vas arribar, que estàveu a la League One, que això deu ser la tercera divisió, i mira on has arribat, no? Mira on ha arribat aquest projecte del Swansea.
Sí, un gran recorregut, com tu dius. Vaig tenir la sort que el Robert Martínez, que era el mànager, em va fitxar, no? I bé, sempre li estic agraït perquè si no haguéssiu per ella era possiblement no estaria on estat. Ell em va obrir una porta que Espanya mai la vaig tenir, que va ser convertir-me en futbolista professional, i a partir d'aquí doncs, vaig tenir sort que el Swansea, ja vaig entrar molt bé a l'equip. El primer any vam pujar a la segona divisió guanyant-ho tot i jo vaig ser part de l'equip, sent nomenat millor jugador, millor lateral de la categoria. A la segona divisió vaig estar tres temporades, que també sempre sent una peça clau, i clar, ara estic disfrutant pues, aquesta recompensa, no, del gran treball que s'ha fet, no només individual, sinó a Swansea, que s'ha construït un equip a base de, no de talonaris, sinó de jugadors molt barats com vaig ser jo, no? I formar una plantilla de molta qualitat, i bé, ja si estem on estem és perquè portem molts anys tots junts al mateix equip, ens coneixem molt bé i fa pues, que, bueno, que les coses siguin més fàcils. No?
Per cert, fa un parell de setmanes, si no recordo malament, Vicente del Bosque va espiar un partit dels vostres, del Swansea al camp de l'Everton, podria ser?
Sí, així va ser.
I és que bueno, no és per la roja, això seria impressionària, no? Seria algo brutal.
Sí, com vaig dir, sí, seria la leche, no? Vaig dir que és la veritat, sí, però...
Ho vas dir al Marca? Va sortir al Marca, potser?
Sí, va ser al Marca. Sí. I és veritat, sí, és un altre cop, una altra cosa que penses fa un parell d'anys era una cosa impensable també, no?, que el del Bosque estigués mirant un partit teu, però bé. Crec que el del Bosque es va equivocar, que va haver un partit molt erroni, perquè el camp de l'Everton no és un camp massa fàcil, a més vaig jugar més d'interior que de lateral, vull dir, no vaig poder demostrar el que puc fer com a lateral. Però, bueno, si realment el míster aquest, el de Bosque, està interessat, pues espero que hi vegi més partits i pugui veure que puc estar lluitant per una plaça, no?, a la seu, ja, que encara sé que és molt difícil.
Que faci una trucadeta i Àngel segur que on sigui es desplaça ràpidament, eh?
Sí, sí.
Per cert, Àngel, també va ser notícia aquest estiu perquè va sonar moltíssim per l'Arsenal i semblava que tot estava fet, que el fitxatge estava tancat per l'Arsenal, però no sé què va passar al final. Què ens podries dir?
Bueno, sent sincer, t'haig de dir que estava a la llista, estava jo i dos laterals més,
sí,
una mica més joves que jo, i no es van decidir fins al final. Llavors van anar a veure un partit de cada lateral i es van decidir al final per no ningú. No sé si és que no els va agradar a ningú. Vaig tenir la mala sort que em va venir a veure el camp del Crispa Ranger, el primer partit de Lliga, i pues, també per una decisió tàctica de l'entrenador, que em va dir que no pugés a l'atac, però era un camp una mica petit i que...
Ho fan aposta perquè no te'n vagis.
Clar, llavors pues, va impedir una mica pues, que l'Arsenal pogués veure a l'Àngel Ranger, que li agradava molt pujar a l'atac, no? Un lateral ofensiu, que li agradava arribar molt a la línia de fondo. Clar, al no fer-ho, pues, l'Arsenal va dir que buscava un lateral més ofensiu. Clar, vam acabar guanyant 0-5 contra el Queens Park Rangers i sembla que no va ser suficient, però bueno, això són històries, no?, que es queden una mica a la memòria, i l'important és que estic disfrutant del present, no?
Ara, Àngel, tens 31 anys?
30.
30, 30, 30 anys. 30 anys...
Ja és prou, eh? No em dones 31, que 30
ja arribaran, no? Ja arribaran.
Sí, sí.
Per cert, amb 30 anys, tot i que aquest estiu s'ha anat per l'Arsenal, és possible un retorn a la Lliga Espanyola?
És complicat. Mai pot dir mai, però ara mateix ho és molt complicat per molts aspectes. Primer que tot, com he dit abans, el que m'ha donat la Lliga anglesa, l'Espanyola, mai m'ho ha donat. No vaig passar de la segona vez a Espanya, igual és perquè era massa jove, no vaig poder, però aquí a Anglaterra m'ho han donat tot, llavors crec que estic molt a gust. A més, estem parlant que la Lliga Espanyola estem passant una mica de crisi també, no? Però bueno, l'important és que estic ara mateix disfrutant a la Premier League, ho estic demostrant, i si algun dia arriba una oferta una mica tentativa i veig que és millor que la que tinc aquí a Anglaterra, doncs ho mirarem, però és complicat. Ara mateix penso que la Lliga Espanyola i la Premier estan molt igualades, però jo personalment prefereixo la Premier.
A més a més, és el que ens comentaves, Àngel, que estàs casat aquí, tens família aquí, ho tens pràcticament, estàs molt arrelat a la població de Swansea, i bé, doncs si les coses van bé en un lloc, per què marxar, no?
No us ha canviat, és veritat. També fa molt l'altre aspecte familiar, que estigui a gust. Però clar, jo sé que el futbol no té memòria, no, el dia no. el dia que no necessiten, també com no tinc ja 20 anys, no, pues, et tinc al carrer, no? I has de buscar-te la vida. Però bueno, estic segur que el Swansea, estic intentant ara que em renovin, augmentant una mica, tindre una extensió de contracte, estar aquí el màxim possible. Si puc arribar als 10 anys seria perfecte.
I tant, bueno, i tant
estem
que sí.
Parlant i esperem si puc estar aquí el més llarg possible.
Esteu negociant la renovació, doncs? Pues.
Sí, estem parlant, s'han començat a parlar, encara no hi ha res concret, però sí que sé que el club està, el president en aquest cas està molt, molt interessat en renovar-me, ara falta saber pues, quants anys i quina millora econòmica no estem parlant, i esperem que abans del final de temporada pues, quedi arreglat.
Tu demana, que no sigui per demanar.
És el moment, el
I tant.
Moment.
Sí. No obstant, Àngel, has tingut alguna oferta, a part de l'Arsenal, alguna oferta de la Lliga Espanyola per a vindre altre cop, o no?
Ara o anteriorment?
En els darrers, ara no, ara. En els darrers anys. Des
els darrers
de...
anys sí que han hagut equips interessats, inclús quan estava a segona divisió aquí, quan estava l'Sporting, inclús el Granada es va interessar, el Getafe també es va interessar, però clar, van agafar molt ja amb la crisi econòmica que va agafar tots una mica de sopetó a la Lliga Espanyola. Llavors, clar, les negociacions es van complicar molt perquè, clar, no podien arribar a quantitats que possiblement la Lliga Anglesa estan pagant i, clar, un altre cop, ja no només pel tema econòmic, sinó per veure que hi havia una mica més de professionalitat a la Lliga Anglesa, doncs va fer doncs, que em quedés aquí, no? Ja estava a gust i un altre cop, doncs, no em volia moure, no?
A més, aquí a la Lliga Anglesa ara està l'Oriol Romeu, està el Bruno Saltor.
Sí.
No sé si algun dia heu coincidit, heu parlat de com us va en general aquesta aventura anglesa.
Amb el Romeu sí que he parlat amb l'Oriol perquè ens hem enfrontat un parell de cops, hem pogut parlar, ara està lesionat. Amb el Bruno el veig molt per la tele, el segueixo molt també perquè jugo amb un company meu, excompany Andrea Orlandi, que és de Barcelona, i parlo molt amb Andrea i sempre m'explicaré el Bruno. No puc parlar personalment amb el Bruno encara, però sí que he tingut un contacte anteriorment i inclús tenim els telèfons, tinc el seu telèfon espanyol i m'agradaria parlar amb ell, però estic bé que li va molt bé les coses, que és important. Ja va demostrar el seu moment a Espanya que era un gran lateral i bueno, ara està un gran club aquí a Brighton i espero que pugin a la Premier, no? Que seria també molt interessant.
Interessant també el projecte del Brighton, el remarcar-ho. Més endavant ja en parlarem, però òbviament el projecte del Brighton és molt similar al del Swansea, també estan espanyolitzant molt l'equip, no?
Això anava a dir, sí, és molt similar, està clar que un projecte per pujar de segona a primera no és d'una temporada, si tens la sort que ho aconsegueixis molt bé, però crec que el Brighton està fent les coses pel camí adequat, vull dir, i em refereixo a que pues, no estan... Potser s'estan gastant una mica més que el Swansea, perquè estan mitjant jugadors ja directament de molta més qualitat, com és el Vicente, el David López, l'Orlandi, tens el Bruno...
Ara han fixat
l'Ulloa també, sí, vull dir... Però crec que en un parell d'anys, aquesta, si no és aquesta la temporada que ve, que el Brighton pot estar a la Premier League. És una categoria molt competitiva, la Championship, tens dels 24 equips, tens... que tots tenen un pressupost molt alt i clar, és molt complicat perquè hi ha molts equips que estan a dalt i són 46 partits que si no és molt regular ho acabes pagant, però bueno, crec que estan fent un bon futbol que és molt interessant i bueno, ja et dic, fios aquest any, espero que l'any que ve ho puguin aconseguir.
Bé, Àngel, fa uns mesos, no recordo exactament quan va ser, va haver-hi una mica de polèmica. Vas aparèixer en aquella fotografia tan compromesa, te'n recordes? Juntament amb el Chico Flores, amb el Michu, amb el Pablo Hernández i tu, en la que aguantava una samarreta que hi posava Espanya. I penso que va portar algun problema, no?
Una mica, només una mica. Però bueno, mai se m'està la part... per la resta d'Espanya que no per la gent catalana, no? Sincerament jo no li vaig donar massa importància, jo vaig fer lo de la celebració perquè el Chico Flores va tenir aquesta idea, li vaig seguir la idea i vaig posar un tuit després de dir, pues bueno,
sí. Ho van veure,
esportiu, res polític, perquè sabia que en aquell moment la situació entre Catalunya i Espanya no estava massa bé. Llavors vaig pensar, bueno, deixaré un tuit i a veure què passa, no? I penso que la gent espanyola en aquest sentit, no? Que no se senten catalans, pues ho empenta una mica a la dolenta, no? I bueno, pues vaig intentar passar de tot una mica i que al final es va quedar no res, jo pues no tinc cap problema. Si algú té algun problema en que em senti català, m'imagino que vosaltres també us sentiu catalans, si no, pues no tinc cap problema i al final pues queda no res, no? La gent ve a superar una mica massa
la tolera, no sé, a la valenta.
Com dir-ho, no? Sí. I no hauria de ser així, però bueno. Això és el futbol i sempre, quan més que amb la política amb el futbol, sempre
el futbol. No. I efectivament, això que ens comentaves, que crec que vas penjar una fotografia de les teves espinilleres, no?
Sí.
Les vam compartir al nostre Twitter de Dins Estadi, que pues, ja ens pots agregar, bueno, ja ens pots seguir. Et recordo que ho vam posar també quan va passar això, per tant que sí que va sortir, que tens la bandera de Gales, no? I la de catalana, podria ser?
Sí. Aquesta foto la vaig posar també a l'agost, quan les vaig rebre, i ningú va comentar res.
Mira,
quan ho vaig dir 6 mesos després, pues, va sortir tota la polèmica al Punto Pelota, aquí i allà... Va sortir
et van trucar, a Punto Pelota?
Sí, però els vaig ignorar perquè sé que són mofatxes i no volem fer més polèmica.
Bé, doncs, deixem aquest tema a part. Àngel, aquesta setmana passada també va ser notícia, en aquest cas, però en l'àmbit extraesportiu, ja que coincidint en el temporal aquest de fred i de neu que feia les Illes Britàniques i, bé, en general a Europa, et vas posar a repartir entre pans, juntament amb la teva dona, pel sense sostre de la ciutat de Swansea, no? Una informació que, per cert, va sortir a diferents mitjans de comunicació i m'agradaria que ens expliquessis a veure com va ser exactament, d'on va sorgir aquesta idea...
Pues la veritat que a mi em va agafar una mica en xoc, perquè no m'esperava una reacció tan gran, que tingués un impacte tan gran dintre de, pues, ja no a Gales o a Swansea, sinó a Anglaterra, va sortir inclús al New York Times, a la Gazeta d'Itàlia, vull dir, va ser una cosa que no m'esperava, realment va ser un acte molt, un gest molt petit. Jo estava amb la dona fent un cafè el divendres a la nit i a l'Starbucks, que es diu aquí, que és una cafeteria, la treballadora pues, ens va oferir uns entrepans que va dir que el dia següent que no es podia vendre, si ens el volem emportar, van dir, pues, bueno, els agafarem, em sembla que eren 7 o 8 entrepans, vam agafar, vam buscar algun vagabundo per allí per Swansea, perquè feia molt de fred, no vam poder trobar cap, i vam acabar pues, a una casa de caritat d'aquestes, no?, on estaven els sense sostre, i els vam donar, pues, mira, per... res, pues bueno, pues fer un acte de caritat i ja està, no? Res de l'altre món. Al moment que vaig posar un tuit sobre aquest tema, no? Pues ja la gent va començar a posar tuits de que era una persona increïble, que això, que tal, i bueno, pues, sincerament em vaig avergonyir una mica perquè tampoc volia cap classe de complement, sinó va ser una petita gesta i ja està, no? Però bueno, al final, més val que parlin bé de tu que no malament.
I tant.
Estic content que la gent s'ho ha pres bé i ja està.
Tens pensat fer-ho en més ocasions o què?
Sí, realment la meva dona inclús ha dit que a veure si pot anar un dia a la setmana i pot ajudar, a veure si podem portar un parell de truites amb patata, no?, o alguna paella i tal, perquè s'ho mengen, i la meva dona hi ajudar pues, un parell d'hores també, i bueno, és una cosa que no... Penso que no et porta molt de temps i en elles us significa molt. Així penso que si hi hagués més gent que ho fes, estic segur que les coses anirien molt millor. Però sí que estem pensant de seguir-ho fer-ho, sí.
Ben fet. Àngel, ja per acabar, imagino que estàs molt content del tracte que reps, sobretot per part de la teua gent, de Sant Carles de la Ràpita, que a més, des del programa Parlem de Futbol, de Ràdio Ràpita, al que tant en tant doncs, també hi apareixes, ja hem fet dues expedicions per estar al teu costat en aquesta aventura anglesa. La darrera va ser la setmana passada, si no recordo malament. És a dir, que això suposo que et plena moltíssim, no?, que gent del teu poble vingui a seguir-te, no?
Pues sí, perquè hem fet un gran esforç físic i econòmic, perquè no és fàcil venir a Swansea. Estem parlant que no hi ha aeroport, així tenen que anar cap a Barcelona, agafar un avió, volar cap a Bristol, després un minibús, arribar aquí a la matinada, em sembla que se'ls va retrasar el vol també unes 10 hores.
Sí, per la neu.
Però bueno, jo estic molt content perquè ho fan un cop a l'any i sempre és molt bonic tenir la gent del poble aquí, no? Ells s'ho passen bé també, intento estar el màxim temps possible amb ell, després del partit sempre anem a sopar, fem el programa també... I sí, són experiències que el dia que retiris et queden, no? Dius, hòstia, quan venia la gent del poble que venia a Swansea, no?, fent l'esforç de veure un partit de la Premier, veure'm a mi... I, bueno, sempre són uns d'aquells moments que, pues,
com et dic, no? Et queda a la memòria el que retiraràs i estic molt agraïda a tots, no?
Bé, doncs, suposo que la propera expedició ja serà per a Wembley, no?
Esperem que sí. No crec que pugin, perquè ja m'han confirmat una mica quasi tots que faran com una festa a un bar i ho miraran a la tele. També s'ho curraran. I està clar que les entrades però no són barates, has de viatjar a hotel a Londres, clar, és tot molt més clar. Car també, i sé que no està la cosa ara per anar tirant coet.
Crec que Nino ja va dir que sí que vindria, eh? Nino Vázquez crec que sí que ja va dir que tornava...
El Nino em sembla que sí. A Swansea encara no està, però Wembley és el talisman, sí. Ja va venir el dia de la final de la Championship i diu que repetirà aquest any.
Sí, recordo que també va assistir-hi en aquella final que va aconseguir l'ascens a la Premier. I bé, Swansea, doncs, Wembley és Wembley. Allí han passat coses extraordinàries en la història del futbol, eh?
Pues sí. Esperem que es pugui repetir. Aquell any em sembla que va ser l'any que va guanyar el Barcelona també la Champions, el Manchester United. El dia següent vam jugar, nosaltres vam guanyar, i sí que esperem fer el triplete ara també, no? I celebrar-ho a lo gran.
I que el Barça també la guanyo, que aquest any se torna a jugar a la final de la Champions a Wembley.
Com?
Aquest any se torna a jugar a la final de la Champions a Wembley, i sí. també la guanya el Barça.
No se sent massa bé, se sent molt de fort.
Sí, que aquest any torna a jugar el Barça a Wembley, torna a jugar. Sí. Aquest any es juga a la final de la Champions a Wembley, òbviament esperem que el Barça jugui, però també que Wembley pot tornar a ser talismà aquesta temporada, Àngel.
Bueno, pues és una coincidència, esperem que sigui un bon déjà vu i que sigui sempre sort que un altre cop els fans hi guanyi a Wembley i el Barça pues, torni a repetir, no? Seria, jo com a culer també pues, em sentiria pues, molt orgullós.
I l'última, et vull comentar una cosa. Un jugador que va compartir vestuari amb tu, amb el Tortosa, Magí Andreu, m'ha donat records per tu.
Estava pensant en Bete, que sé que sou un programa que parleu molt sobre pues, les Terres de l'Ebre, però més tirant a dalt. Sí. Santés, amor i tot això, i bueno, realment donant-li també molts de records. Tinc molt bones memòries d'ell, també recordo que tenia una esquerra molt bona, el jugador del Tortosa.
La manté.
I bé, no el puc seguir molt, però bueno, espero que les coses li vagin bé i bueno, que segueixi tot bé.
Bueno, la temporada passada, o l'altra, va ser el Pichichi de la tercera catalana, és a dir que, bueno, va marcant golets, eh?
Encara està fet un crac, no?
Això sí.
Sí, m'alegro molt.
Molt bé, Àngel, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Una forta abraçada i records a la família també i que vagi tot molt bé, Àngel.
Igualment, un plaer a tots.
Et seguim de ben a prop, eh? Bé, doncs, Àngel Rangel, l'hem tingut en directe via telefònica aquí a dins l'estadi, quan ara mateix són les 11 i 12 minuts. Gràcies a l'Àngel per atendre la nostra trucada. Bé, quina oració em fas, Lluís, de l'Àngel?
Bé, la oració que puc fer jo...
No m'ha sentit, home.
La valoració que puc fer jo sí, poca, però, bueno, futbolísticament parlant, algun partit de la Premier he pogut seguir a través de la televisió i a través dels mitjans informatius i la premsa, doncs, també he estat molt damunt. La veritat és que ompli com a gent de futbol i gent del territori com són les Terres de l'Ebre, mos trobéssim amb jugadors com l'Àngel a la Premier, que estiguin destacant amb equips seus, equips referents, jugadors com lo Saltó, que estiguin en una categoria també important, jugadors com l'Edu Albàcar, com lo Gerard Badia, que la nostra pròpia lliga també estiguin destacant, per això la veritat és que ompli, la veritat és que és d'agrair. Jo, pues, bueno, els desitjo la màxima sort possible a tots ells.
Bé, doncs, aquesta era l'entrevista amb Àngel Rangel. Jordi, Genís, Javi, vosaltres que sí que l'heu sentit, eh? Què en penseu?
Un crac, no? Jo crec que a mi m'agrada molt el que ha dit, no? No trobo un futbolista fet, ja, vull dir... Unes coses molt clares, el del Swansea, el de començar des de tercera, acabar dalt... Crec que és un equip que confia molt en ell i se li nota, no?, de la manera de parlar de la ciutat, de l'equip i tal.
Sembla una liga manager d'aquelles, no?, que acabes amb un equip a la tercera divisió i vas pujant, no?
Puges hasta dalt, hasta aconseguir...
Hasta que guanyes la Champions,
Sí.
El típic PC Futbol.
Sí, bueno, doncs sí. Pues mira, si Déu vol l'any que ve estaran en competició europea, potser el destí no va voler que anés a l'Arsenal per a tindre l'opció de guanyar una final de Copa a Wembley, no? Qui sap?
Bé, doncs haurem de parlar, no?, el tema de les entrades a Wembley, veure què passa.
Ja, podem anar al febrer i mos quedem i hasta el maig, a la final de Champions, no res, 3 mesets d'Erasmus a Londres.
3 mesets, sí.
Preocupats per allí.
Bé, doncs, després de parlar amb Àngel Rangel hem de continuar
amb la guitarra, Genís, amb el programa, pel metro,
sí, almenys traurem algo de diners per a l'hotel o algo.
L'ukelele.
Encara que sigues.
Bé, doncs, hem de continuar. Tenim a Pau Folquer via telefònica?
Sí, però abans tenim-la en línia.
Som-hi, doncs.
Joventut Esportiva Flix. Futbol Club Vilalba.
En línia, Gaspar Estupiñà.
Bueno, ha estat un partit interessant, vibrant, molt ben jugat per dos equips. Cada equip ha tingut les seves opcions, però tot i en això penso que el Vilalba es mereixia alguna cosa més avui, no? I hem tingut les ocasions molt clares, sobretot la primera part. Crec que en resultat just ha sigut 1-3, i aquí dic que el porter nostre ha fet un parell de parades sensacionals, no? Vull dir que bueno, s'ha decantat la balança. Però bueno, i la segona part, crec que els viatges que hem arribat nosaltres a la porteria ha sigut molt més perill que el Flix, no? No estan en el Flix, potser ha portat una mica més el pes del partit, els hem deixat jugar en ells, els hem obligat a jugar en pilotes llargues i per això ells no han acabat d'agafar el fil, i bueno, i després nosaltres hem tingut les nostres opcions, que com sempre ens està passant la temporada, que no hi ha manera de ficar-la dins.
En línia, Jesús Alcalde.
Bueno, un partit que ha estat més o menys trabat a la primera part, que sí que hem estat capaços de marcar, però la intenció d'arribar a la mitja part amb aquest resultat favorable nostre, bueno, no hem sabut tancar el resultat, diria jo, a la primera part, i a la segona, tot i que hem tingut moltes ocasions, no hem estat capaços de fer el segon gol. Home, jo crec que hi ha moltes coses que els jugadors pues, tenen uns conceptes adquirits fins ara i, bueno, i segurament pues, l'entrenador que hi havia abans tenia una manera de jugar i jo intento que la meva manera. I vulguis o no, solo hem tingut una setmana pràcticament per treballar amb ells, bueno, pel jugador tampoc no és fàcil. Bueno, jo sobretot sempre dic el mateix, és molt treball, és intensitat màxima i no està exempt d'intentar jugar moltíssim a futbol. Quan més tens pilota, més pots controlar el partit, no? És molt treball, intentar robar molt ràpid la pilota per intentar fer el nostre joc. Sobretot si la primera part sí que ha hagut una miqueta de precipitació i després ara també sí que serà el metro final, no? No hem estat capaços de fer el segon gol per precipitació i, bueno, crec que físicament hem arribat també una mica tocadets al final. I, bueno, això vulguis o no, el jugador ho nota, no? Vull dir, quan un jugador està fresc mentalment, pues, les coses les pot fer més bé i si arribes físicament al final pues, bastant tocadet, pues, és més difícil. Sí, a veure, tens quatre baixes importants, però, bueno, treballes en el que tens i això no és excusa, no? Vull dir, en el que tens has de treballar i intentar fer el millor possible. Sí, jo crec que sí, jo sempre sóc dels que penso que si tothom fa més o menys bé les coses, les lligues se comencen a decidir a partir del mes de març, abril, és quan se comença a obrir una miqueta les distàncies entre els que estan allà i, bueno, és anar treballant, estar tots allí amb opcions, almenys nosaltres, els altres no sé, però la intenció és arribar a aquestes dates i estar amb opcions de tindre possibilitats d'alguna cosa. No? Bueno, jo vam parlar el seu dia, jo sóc un boig del futbol, per dir-ho d'alguna manera, i sí que és cert que, bueno, portar un mes i algo descansant després de 25 anys sense fer-ho, la família també ho havia agraït, però també ho havia patit, no? O sigui, el ser tan nerviós i estar pendent sempre de futbol, pues, bueno, el Flix és un projecte atractiu, me van parlar molt bé, i al final dius, bueno, un equip que té opcions d'algo, i per això va ser l'opció d'estar en el Flix.
Molt bé, doncs després de l'enlínia entrevista de Xavi d'aquesta setmana...
En fascicles valencicopera catalana...
Tu has preguntat i m'has dit, fes.
No, que queda molt bé, home.
Perquè estàs estudiant bueno. En un molt soroll de fons.
Així puc conèixer una mica més el nou entrenador de la Junta Esportiva de Flix. Vinga, som-hi. Pau Folquer, molt bona nit.
Bona nit, Edu.
No et cal fer, no et cal fer la crònica, Pau, avui.
Ja ho ha dit tot el mestre.
Ja està tot dit.
Ho ha dit tot el mestre, ara ho expliquem.
Dius un a un i au. Dios.
Com estàs, eh?
Com estic, sí.
Sí. Vinga, som-hi.
M'ha empatat, però estic bé.
Com estic,
sí. Us conto.
Expliquem.
Hi ha ocasions que deixar acabar d'assimilar una proposta futbolística diferent a l'anterior s'ha de prioritzar per davant d'un resultat, encara que deixis escapar l'opció de recuperar el lideratge. La nova fórmula és, a part de valentia, l'increment del joc de toc i un disciplinat treball tàctic, una poció molt atrevida per la tercera catalana. Tan atrevida que pot comportar sensacions a mitges, com les d'avui. Empat potser inesperat a la Ventolina contra un Vilalba proper al descens, 1-1, en l'estrena com a tècnic de Jesús Alcalde, exprimera catalana. Un entrenador amb qui el Flix ha recuperat la imatge de l'equip entregat i lluitador de l'Ifaso, superant fins i tot la versió del triomf a Tivenys, però alhora ha deixat entreveure una petita dosi il·lusionant de la seva nova versió. Això sí, amb baixes com les de Jacob, Peral i Marc Vinyas, una de sensible per línia, cal limitar la capacitat del conjunt. Un conjunt que, tot i així, s'ha adaptat a un canvi de sistema, ha cregut l'ordre de construir des del darrere, ha mostrat assaig en l'estratègia i ha creat molts espais. Tot en un partit entretingut d'anades i tornades, amb ocasions repartides, però en què, sobretot, ha sobresortit l'espurna del millor Fontana. Per una banda o per l'altra, ha perforat els carrils vilaudins, ha estat objecte d'un penal no xulat per subjecció clara de Toni Domingo i s'ha carregat a l'equip a l'esquena. Això sí, amb permís de Meseguer, que no s'ha quedat curt per fer pujar l'1-0 abans del descans amb una volea per treure's el barret a centrada de Guille. No obstant això, encara celebrant la diana, contestarien els vilaudins mitjançant Soler, que després d'un xut d'Abdul II aprofitaria el rebot d'un Jordi Magistral en diverses ocasions, però desencertat en aquesta, per empatar. A la represa, evidenciant una actuació més aviat poc casolana, l'àrbitre obviaria una altra pena màxima per mans del Terralti d'Irak, mentre que davant un rival compacte que també ha tingut les seves, els roig i blancs pecarien de precipitació a l'hora de decidir en plena fase de domini, fins a exhaurir-se el temps. Tercer empat seguit a casa, un punt agredol, sí, però aconseguit, per dir-ho d'una manera planera, amb desparpajo, deixant-ho tot al camp i amb els aplaudiments que a mi dels vestidors de l'afició sàvia dels fills com a justificant. Queda molta lliga, no em cansaré de dir-ho, i el líder, ara l'Olímpic, segueix a dos. Els fruits arribaran, tot ha de seguir el seu cicle, però que ningú dubti que el camí és l'indicat. Benvingut, alcalde.
Sembla que tingueu alcalde nou i tot.
Sí, sí, tenim alcalde nou en totes les lletres i majúscules.
Molt bé. Pau Folguera, moltíssimes gràcies. Fins el diumenge que ve.
Fins diumenge que ve. Ja em sé quan se vingui la victòria del Tebre. Vinga, bona setmana.
Bona setmana, que vagi bé.
Adéu, Pau, bona nit. Adéu. Bona setmana. Adiós, adiós, adiós.
Bé, doncs, després de parlar
amb el Pau Folguera, hem de fer un repàs al Facebook.
Sí, sí, sí. Ja.
En Twitter tenim un seguidor nou, un seguidor sí? emblemàtic.
Qui és?
Un tal Àngel Rager.
Vos ha fet cas, eh? A la petició que li hem fet.
I de foto de portada té les pinilleres.
Les pinilleres.
Que hem comentat.
Molt bé, ben
primer
fet.
Comencem amb un comentari, diu, de Robert Blanc. Diu, bones nois, aprofito...
Paella!
Aprofito per saludar i preguntar a Javi que què passa en la PM. Diu, recordar les pífies d'on ha jugat el programa. A la salut, Javi, et manen feina. Ja va bé que t'apretin de tant
en tant. Tant ja...
Sí, ja sí, sí. I ara sí que anem a la...
Ara que faig és algo profit.
Anem a la pregunta. Diu, què creieu que ha de millorar el Ginesta per a millorar la seva posició a la taula? Doncs bé, tenim bastants comentaris. Primer de Josep Pino, que diu, fitxar Alvarito.
Sí. Va portar un rendiment fabulós.
Hombre, Alvarito Negredo.
Bona nit, cracks. Molts records des de l'Hospitalet. Una abraçada.
El dia que vol que vingui, també.
Paraules per a Josep Pino, Lluís.
Torna la roba?
No, no, no. Josep, guardo bona relació amb ell. I, bueno, lo nostre Alvarito Granera, com nosaltres...
Granera, això.
Lo vam rebatejar, doncs, pues, no res, desitjant-li, no, no, que... Un salutació i ja està, no, res més.
Gràcies per tot, eh? Una abraçada també al Primo. Què més?
Tenim un comentari de l'Inés Carreras que diu, uf... Moltes coses, però la principal, tindre més continuïtat de joc en l'equip, que a vegades es juga molt bé i d'altres sembla que no hagin jugat mai junts. Però tot s'aconseguirà, petons a tots.
Com li sap la Inés, eh?
Freda diu, fitxar la Pulga.
La Pulga?
Sí, la Pulga, així ja, directe. Josep González...
La Pulga és l'Òscar Lleixa.
I Messi.
Suposo... I bueno, però se coneix més a l'Òscar que
a
Messi.
A nivell territorial és
l'Òscar.
Ja, ja, ja.
Josep González diu, fitxa un o dos jugadors per tindre més aguante de la pilota. Roger Marco diu, un canvi radical en algun àmbit seria el millor per a canviar la dinàmica d'un equip que no està portant un canvi adequat.
En quant a l'entrenador que fes referència, Lluís, imagino que...
Possiblement.
Sí.
Roger Vizcarri és molt directe i diu moltes coses.
Diu moltes coses o ha ficat moltes coses?
Moltes coses.
Comentari
no ingeniós. No
comentari paella.
Sí, no, de l'escola. I Joan Font diu, molt d'acord amb la Inés, som molt irregulars, som capaços de jugar un partit d'esdeveniment quan llençar 0-2 al minut 70 i acabar-lo empatant, de jugar molt bé contra el Batea i dues setmanes fer el ridícul a la Galera, com el Godai, com els Montells. El 90% de la culpa la tenim els jugadors, començant per mi i acabant per l'últim. Nos falta intensitat, ganes i sacrifici i estar tots molt més units. Ara, això ho hem de canviar i no dubteu que ho tirarem endavant. Molt bé el comentari de Joan Font. Roger Vizcarri respon, tranquils que ho remuntareu, també segueix en directe. David Montardit diu, fitxar algun jugador experimentat tira del carro, llàstima que la classificació s'ha partit i ja està tot sentenciat, mig sentenciat.
Sí.
I Joan Serra diu, tranquil Lluís, això ho aixecarem.
Bé, ens quedem amb aquest últim comentari, no? Tranquil, Lluís, que això ho aixecarem. D'alguna manera o altra, eh?
Sí, home, aixecar, jo sempre tinc la plenitud de confiança que s'aixecaria, però bueno, ara, com dels comentaris, ha sigut molt clar, vull dir, el peix està tot repartit ara mateix, vull dir, no hi ha res a fer, vull dir, hem d'acabar de la millor manera possible a la classificació, aspiracions de pujar pràcticament zero, zero.
Ara, a dia d'avui, sí,
és molt complicat.
Tot et té beneït, això, eh, avui?
Sí, una missió impossible. Amb Messi seria possible. Eh? Amb Messi podria ser possible.
O en Chitalu. En Chitalu
pot... també, que marcava molts gols. Sí.
De moment sí, sí. Ja em portava 92.
O jo.
Tu.
Potser et vengaria la dinàmica de que ningú membre de dins estadi marca.
Sí, o, o una altra cosa es trencaria.
O potser una altra vegada.
Potser trencaria algun abductor.
Les botes i tot.
Sí, sí. No, però bé, la veritat és que a dia d'avui, Lluís, en la classificació ho diu tot, no?
Clar, bueno, és que sempre, és que bé, quan parles d'un equip de futbol, principalment la gent se'n recorda, pues, hòstia, Ginestà, quan, tu que comentes Ginestà ara mateix, amb un home que fa 15 anys que no ha anat al futbol i està sí. Desconnectat, i què pensa Ginestà? Hòstia, aquell equip que va arribar preferent, clar, la realitat ara mateix no és aquesta, ara és un equip que de dures penes pot tirar endavant, li costa molt, mos està costant molt a la Junta, a la qual estic molt agraït de la seva labor. La cosa no està bé, aquí sento comentaris, oh, fitxar gent, no, fitxar és molt bonic, però dir-li a un jugador, vine, que donem 5 euros per partit. A veure qui et ve. Yeah. És un problema econòmic total. Nosaltres la voluntat de tenim, voluntat moltíssima, perquè si no, no hauríem tirat endavant un femení i no hauríem tirat endavant un cadet. Aprofito també la meva instància al programa per... Si algun jugador, estic parlant categoria cadets, som un equip de cadets, en el qual només som 13 membres, si algun jugador, si volgués incorporar o volgués ficar en contacte amb nosaltres per poder jugar a futbol, que sisplau, pues, s'intenti ficar en contacte, necessitem jugadors, estem intentant formar equips, però clar, sense l'assistència de gent i jugadors no podem tirar endavant, ara mateix som 13 jugadors. Necessitaríem pues, 3 o 4 reforços, 3 o 4 jugadors pues, que els seus respectius equips, perquè clar, també tenim equips amb aquestes comarques que tenen 25, 26, 27 jugadors, les juntes del futbol que s'ho mirin bé una miqueta, sisplau, i si tenen jugadors que no hi compten o no els hi fan jugar, pues, que facin una mica de bones accions i diguin, pues mira, nois, aquí no jugareu, no vagin d'estar, que possiblement allí tindreu minuts. Sí, veritablement, los tindrien.
Bé, doncs, ens seguim parlant de seguida del Ginestà, sobretot del partit d'aquesta tarda contra la Galera, la quarta catalana, de seguida hi entrem. Abans, però, grup segon de la tercera catalana, on el Falset ens explicarà de seguida el Jordi Perelló, que han fet aquesta setmana, no? Un Falset que, bé, una mica irregular... Una mica irregular en aquesta temporada que està donant a terme, però a veure què ens explica el Jordi Perelló.
Gol de Bati, que me sí? Vaig trobar ahir i va dir, oh, Marcant, no sé què, m'he emocionat. Dar-li enhorabona des d'aquí.
Molt bé. Bé, doncs, anem a veure. Bueno. Jordi, què tal? Molt bona nit.
Hola, més bona nit que mai, com se guanya, no?
I tant que sí. Bé, doncs, explica'ns aquesta victòria d'aquesta setmana.
Doncs, sí, penso ja que el Falset Esportiu... Un partit ahir a 30 de l'Estor, que un dels equips capdavanters de la classificació, i sense comptar amb la baixa del màxim jugador de la categoria, del Víctor Garrigan, que ha fitxat pel Realisme de baixa, sense dir, força important, ja que és el màxim jugador del grup amb 23 gols, que la cosa li podia anar no gaire del Falset. Però ahir va guanyar el terreny de l'Estor per 1-2. Un Falset que va presentar tan sols en 12 homes i va guanyar, cosa força positiva, potser inesperada. Una primera part força igualada, on podia marcar tant els reusencs com els falsetans. S'acabava als 43-45 minuts amb un empat a 0 i la cosa pues, no anava malament pel Falset, que estava jugant força bé. Però la segona part el Falset va dir aquí estic jo i va guanyar netament l'equip reusenc de la Mistorga, on va realitzar el Falset Esportiu una excel·lent segona part. Ràpidament els falsetans s'avançaven en un penal executat pel capità del Falset Esportiu Josep Maria Prols als 9 minuts de la segona part i un Falset que va jugar tal com dèiem molt més bé que l'equip reusenc aquesta segona part del partit als segons 45 minuts. El jugador del Mola Bati, el Falset Abati, feia el 0-2 als 23 de la segona, amb una jugada personal. 0-2 als 23 de la segona, semblava que la cosa ja estava força feta. Però l'equip de la Unió Estorga va seguir com va començar a apretar una miqueta. Va començar a dominar una miqueta el partit i fet això, als 36 de la segona, feia l'1-2.
i d'aquí fins al final pues, a patir, però al final els falsetans molt ben plantats en defensa força sòlida i amb uns contraatacs força més que perillosos van poder fer que aquests 3 punts se n'anessin cap a la capital del Priorat, uns 3 punts molt, molt positius, ja que recordem que el Falset ve d'empatar el passat cap de setmana a un dels terrenys més difícils, la Canonja, a 0, on recordem que es va presentar amb 11 jugadors i amb 2 juvenils. 2 desplaçaments que el Falset Esportiu, d'aquests 6 punts en joc, n'ha tret 4, cosa força, força positiva, si més esperant que les nombroses baixes que solen al Falset Esportiu podrien ser la notícia, i més en la baixa del golejador de Víctor Garrido, que ha fitxat pel Rennes, que precisament ja ha marcat ja aquest cap de setmana front a l'equip de l'autista Alegre. Un Falset, doncs, que el proper cap de setmana torna a jugar a casa, després d'aquests 2 desplaçaments consecutius, on rep a 4:45 de la tarda i el 9 de Domènec Aragonès, el proper dissabte, l'equip rosanc té l'Alhambra de Reus. Un partit important, a veure si es pot guanyar i es pot tirar encara més cap dalt. El Falset, des d'ara, el 7 classificat del grup segon de la segona tercera catalana amb 29 punts. Això sí, gran mica llunyet, a 9 punts del segon classificat, que és concretament la Granja, que en té 38 i un partit menys.
Bé, doncs, Jordi, moltíssimes gràcies. De seguida, precisament el que ens deia el Jordi, és important aquesta baixa del seu golejador, però bé, repassem ara mateix com està la classificació després d'aquesta jornada. El Falset, com ens deia el Jordi Perelló, aquesta setmana ha guanyat 1-2 al camp de l'Unió Astorga, però a més, la Canonja 4, Nàstic de Tarragona B 0, Alhambra de Reus 1, la Selva del Camp 2, Alcover 5, les Borges del Camp 1, Montbrió 2, Vilaseca 2, Maspujol 0, la Pastoreta 2, Canvia United 1, Maspellicer 1, Marina Cambrils 3, Espanya Canonja 2 i Hospitalet de l'Infant 6, Bonavista 0. La Selva del Camp és el líder amb 44 punts, la Canonja segona amb 38 i el Falset, Jordi, que el tenim 7è classificat amb 29 punts. Esteu una mica en aquesta irregularitat que us porta en aquesta 7a posició, que no està gens malament. Pel que fa a la part baixa, sí, tanca amb 12 punts el Mas Pujols.
Sí, no, tal com dèiem, l'objectiu tindria que passar coses molt, molt complicades perquè el Falset Esportiu pogués patir i perquè l'objectiu del Falset, òbviament, és mantenir la categoria. S'està en un punt, s'està mirant més cap dalt que cap baix, jo crec que la categoria se salvarà i jo crec que sense cap mena de complicació aquesta temporada, no?
Bé, precisament del vostre grup, l'Hospitalet de l'Infant, vaig poder veure aquesta setmana que ha fet tan de vent. Les reds que hi ha detrás de les porteries de l'Hospitalet estaven doblegades, doblegades. I són de ferro, eh? O sigui que imagina't el vent que feia a l'Hospitalet de l'Infant aquesta setmana que ho van doblegar. Quines ventades, eh?
Sí, jugar a l'Hospitalet doncs és un dels terrenys que fa més vent, òbviament, a l'Hospitalet. I depèn, si el vent... Recorda que l'any passat el Falset Esportiu va anar a jugar a l'Hospitalet i quan el vent li venia a favor, doncs tot molt bé, però la segona part que li venia en contra, doncs era un problema. I clar, és depèn de com t'agafa el vent, que es pot millorar o, de totes maneres, jugar amb força ben confort generalment a l'Hospitalet, que és un problema molt, molt greu a la pràctica del futbol.
Bé, doncs Jordi, ho deixem aquí, la setmana que ve i tornem altre cop.
D'acord.
Una abraçada.
Escoltem, digui.
D'acord, que vagi bé.
Adéu, Jordi, adéu.
Bé, doncs, després de parlar amb el Jordi Perelló, la crònica del Falset Esportiu d'aquesta setmana, anem a la publi, tornem de seguida. Escolten dins l'estadi, a Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER.
Dios.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Per esmorzar, Cafeteria Bar Megalític. Per fer una copa, Cafeteria Bar Megalític. Per prendre un cafè, Cafeteria Bar Megalític. Per passar una bona estona, Cafeteria Bar Megalític. A més, gaudeix del millor futbol amb la nostra pantalla gegant. Al carrer Antoni Ascens de Mora d'Ebre, Bar Cafeteria Megalític. Punt de trobada.
How are you?
Però què dius?
Res, que estic practicant anglès amb Didacticum.
Oh.
Didacticum, anglès per infants i adults. També sessions de conversa. Informa't dels preus promocionals pel curs 2012-2013, de dilluns a divendres, de 6 a 8 de la tarda, al carrer Sant Antoni 47-49 de Mora d'Ebre. Didacticum, en anglès també t'oferim un bon aprenentatge.
Vols esmorzar?
Sí.
Bar Unió Social, a Flix. Dinar?
Sí.
El menú de Bar Unió Social per només 9 euros. Sopar?
També.
Pots triar plats combinats, tapes, entrepans, també els caps de setmana. Bar Unió Social, a Flix, al carrer Girona 6. Reserves al 977-410107.
A
Articles de papereria, escriptori, premsa, revistes, material per dibuix, per l'escola, amor a la nova, ho teniu tot a Papereria Monforte, al carrer Major 60. A més, en Richter Tampinyol us ofereix també el servei de taxi 24 hores per portar-vos on us calgui. Telèfon 977 40 06 06 i 639 635 422. Sempre al vostre servei.
Hem estat tot l'any tractant les nostres oliveres amb dedicació. Després d'un curós procés de selecció, el resultat és excel·lent. Oli d'oliva verge extra Plana de Miquelillo, un oli que du el sabor de la nostra terra. L'experiència de 4 generacions i uns clients fidels des de sempre ens avalen. Oli d'oliva verge extra Plana de Miquelillo, carrer Major 53, telèfon 977 40 07 67, Móra la Nova.
Liberty Music, la teva disco mòbil. Liberty Music, pachanga, remember, actualitats. Liberty Music, festes en general, celebracions, festes majors, megafonia. Demaneu el vostre pressupost sense compromís o més informació al 699 561 852 o a la web libertymusic.org. Liberty Music, la teva disco mòbil, la que estaves esperant.
Vingui a dinar, esmorzar o fer qualsevol àpat envoltat d'un marc acollidor i amb el millor servei. Bar-restaurant poliesportiu de Móra d'Ebre. Menú diari i especial caps de setmana i festius. Esmorzars al plat, entrepans de tota mena, pastisseria, menjar per emportat, pizzas i tapes. Per festes d'aniversaris o dinars d'empresa, bar-restaurant poliesportiu Móra d'Ebre. 977 40 27 83. Obert de les 7 del matí a les 12 de la nit, bar-restaurant poliesportiu Móra d'Ebre, on també pots seguir tots els partits de la Lliga.
Paco Blader Agroquímics, tot un bon servei per l'agricultor. Disposem de tota mena de productes i li facilitem la solució de qualsevol problema en el món de l'agricultura. Paco Blader Agroquímics a Benissanet, el servei dels agricultors.
El cap de setmana que vulguis tens una atractiva proposta per compartir en família. Visita el Poble Vell de Corbera d'Ebre amb la interpretació de la Batalla de l'Ebre des de la Cota 402 i després un bon àpat a restaurant Cal Pelegrí amb els plats típics de la comarca, carns, peixos, també per emportar. Restaurant Cal Pelegrí a l'Avinguda de la Llibertat de Corbera d'Ebre. Reserves al 977 05 50 22. Visita cal-pelegrí.com. Cal Pelegrí, encantats de tenir-lo a taula.
Maquinària agrícola, forestal, recanvis i accessoris hidràulics i pneumàtics. També fem reparacions electromecàniques, manteniment i arranjament d'aires condicionats de turismes i maquinària en general. Gongar, el seu taller de confiança on també realitzen soldadures i treballs de torneria. Gongar, a Benissanet, al carrer Sant Jordi 1820. Telèfon 977 40 71 75. Amb exposició de maquinària i servei de recollida amb camió per reparar. Visiteu gongar.com.
El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628 577 948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Necessita servei de neteja? Necessita Netmur, Neteges Meritxell. Una empresa propera, seriosa, professional. Li oferim neteja integral i manteniment, servei ràpid i satisfactori, amb alta qualitat de treball a un preu immillorable tant pel professional com el particular. Especialistes en neteja d'obra nova. Netmur, Neteges Meritxell, a la Fatarella. Telèfon 977 41 34 36. La neteja que busca.
Des de Gandesa i per les nostres comarques, sempre hi ha un moment per Sibarites. Sibarites, menjar elaborat amb productes de primera qualitat. Tots els plats que et puguis imaginar, des de la cuina de casa nostra fins a la de fora. Sibarites, a l'Avinguda Catalunya 3 de Gandesa. Sempre hi ha un moment per Sibarites.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit.
I ara encara estem més dins l'estadi. Nova secció dins del programa. En línia. els principals protagonistes del partit aquí, a dins de l'estadi.
Hem estat serios, hem estat intensos, ara hem estat molt gols, la gent no falta millor cap, no es pot triar tantes ocasions que vol.
El 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Cadena Ser.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Quarta Catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs som-hi, tornem a estar de tornada en aquests últims minuts d'aquest programa d'aquest diumenge 27 de gener a dins l'estadi a Ràdio Mora d'Ebre, la Cadena Ser, Quarta Catalana, grup 20, jornada número 18, amb el Roquetenc B2, Es Montells 1, Alcanar 2, Remolins Vitem B1, Godall 2, Bot 2, Jesús i Maria B1, Batea 2, Arnes 2, Del Tebre 1, La Galera 2, Ginestà 0, Corbera d'Ebre 4, Benissanet 0 i Xerta 0, Jesús Catalònia B1. Descansava aquesta setmana el Tivissa. Pel que fa a la classificació, el Batea és líder amb 45 punts, el Corbera és segon amb 44 i el Canà és tercer amb 41 punts. Hem de ser, Lluís, que aquestes tres primeres posicions estan més que sentenciades, no? Batea, Corbera, Alcanà.
Sí, sí, està, la lliga està sentenciada, l'únic que cal saber al final...
Qui queda guanyador, no?
Qui serà l'equip campió. Jo aposto pel Alcanar.
Per Alcanar?
Sí.
És a dir, el que ara mateix és tercer, serà el campió?
Apostes. És l'equip que més m'ha agradat a mi, de tots els que hem jugat.
Molt bé, doncs ara mateix l'Alcanar és el que és tercer amb 41 punts i es queda ja més despenjat amb 33, Remolins Vitem i Jesús Catalònia. Per a trobar a l'Arnes hem d'anar fins a la sisena posició, és amb 27 punts el sisè classificat, 26 punts per al Bot. El Benissanet ocupa ara mateix la desena posició amb 20 punts, un més que el Ginestà, que és 11 amb 19. Una mica lluny de les primeres posicions trobem el Ginestà, Lluís?
Sí, sí, però la realitat és esta, no podem canviar-ho.
El Tivissa està un punt per sota, 18 punts per al conjunt tivissà, i tanca amb 5 punts els Montells i el del Tebre B, aquesta classificació al grup 20 de la Quarta Catalana, que anem a repassar a continuació, com no, parlant del partit del Ginestà.
Club Esportiu Ginestà.
Bé, doncs, Lluís, partit disputat aquesta tarda, a les 3 i quart, La Galera 2, Ginestà 0. Semblava ser que el Ginestà havia arrencat aquest 2013 amb un altre aire, després de que ens comentava la setmana passada que havíeu fet com una mena de pretemporada durant les vacances d'hivern per a recuperar el to físic de l'equip. Sembla ser que va donar els fruits davant del Batea, en el qual vau poder esgarrapar un punt molt valuós davant del conjunt del Batea, que ara mateix és el líder de la classificació, però aquesta setmana heu tornat al mateix guió del 2012. Nova derrota, La Galera 2, Ginestà 0, amb un quart d'hora, amb el primer quart d'hora fatídic.
Bueno, sí, nosaltres no estàvem presentats dins el terreny de joc, i en els primers 15 minuts ens hem trobat a lo marcador en contra. Primer, mala sort, una jugada a minut 10 en la qual un xut sense perill la desvia un defensa nostre i el nostre porter pues, no pot fer res. I a partir d'aquí, pues, bueno, nosaltres hem intentat treballar, intentar ficar-nos al partit i passant 5 minuts, al minut 15, una contra portada, ben portada per l'equip local per banda esquerra, ens ha ficat el segon al marcador. Que molts nervis, moltes indecisions, el camp de futbol no mos era propici per les nostres aspiracions, és un camp de terra dur, les pilotes tampoc són les que habitualment haurien de ser les que es juguen, però bueno, no hi ha excuses, ells tenien els mateixos defectes que nosaltres i han tirat el partit endavant.
Bé, al final 2-0, no sé si a la desesperada la segona part heu pogut buscar l'empat.
Hem intentat, la segona part ha sigut molt millor per nosaltres que la primera, hem tingut més domini de pilota, hem intentat jugar, ho hem aconseguit, hem combinat, però bueno, ens hem trobat davant un equip en el qual pues, cal dir també que al final del partit ho han celebrat i tot, cantaven i ballaven per ell com a bojos, i és que la veritat, pues, puguem parlar amb el seu míster, dic, hòstia, pues, si que esteu contents, què passa? Diu, no, és que com que estem acostumats a perdre, no guanyem mai, avui que hem guanyat, pues, ho celebrem. Ah, dic, molt bé. Un equip amb molta força, un equip que ho ha deixat tot dins el terreny de joc, i nosaltres pues, no hem pogut estar a l'altura.
Bé, doncs aquesta victòria de la Galera, que es feia possible gràcies al gol de Jordi Romeu al minut 10, al minut 10 de partit, i de l'Eric Bernat al minut 15, que feien aquests dos gols que definitivament deixaven els 3 punts a casa. A seguir lluitant, Lluís, la setmana vinent, a on?
Setmana que ve juguem a casa, no està clar encara, però segurament serà en dissabte, que el diumenge és la festa de les dones, o dels homes, com vulguéssiu mirar-ho.
I... Depèn de com tu miris, no?
Depèn de com tu miris. I segurament nosaltres hem demanat a la federació canviar el partit pel dissabte. Segurament serà dissabte a les 4 al municipal de Ginestà.
Molt bé. El rival?
Corbera d'Ebre.
Corbera d'Ebre. Déu-n'hi-do,
Bueno, sí, un rival bastant fort, un rival que no em sorprèn, un rival que està, a diferència d'altres equips, doncs ja està format, té una base contundent, una base d'un equip que l'anterior campanya va ser dels més lluitadors en una categoria superior i res a dir.
Per cert, Lluís, abans que em fèiem referència sobre el Club Esportiu Ginestà, ens deies que una persona que feia 10 anys, 15 anys que no anava al futbol, li dius del Ginestà i et parla de quan estava la preferent. Recordo que ens volies, abans, a micròfon tancat, ens volies comentar una anècdota de tot plegat.
Sí, bueno, aviam, nosaltres vam ser invitats amb un tema electoral de la Federació Catalana de Futbol. El grup del senyor Andreu Subies ens va invitar, pues, a Tortosa, a l'Hotel Corona, amb una petita reunió en la qual volien informar del que els volia fer i demanamos el nostre suport. Mm. I quan el delegat federatiu de les Terres de l'Ebre, el senyor Michel Otero, ens va presentar i, mira, Andreu, estos senyors són de Ginestà. Aquell senyor es va quedar mirant-nos, diu, Ginestà? Diu, jo vaig jugar a l'Artesa de Segre al camp del Ginestà l'any de preferent. I quan vaig entrar en aquell poble vaig dir, Déu meu, d'aquí no sortim. I quan vaig veure aquell camp, diu, vaig quedar... Anècdotes, un senyor com el president de la federació, pues, que se'n recordava el nostre camp, se'n recordava el nostre poble. És que la veritat, clar, un poble petit, 800 habitants, pujar i lluitar preferent en equips com ara el Prat, que estan en categories molt altes, lo Cornellà, Castelldefels, pues, Déu-n'hi-do.
Va ser possible aquest ascens memorable del Ginestà preferent?
Bueno, hi havia una junta, va apostar per una idea de futbol, va apostar per voler veure el futbol ser un... no sé, una... com una... buscar una fita. Jo no he estat molt pendent tampoc d'això, perquè jo...
Molt suport econòmic, imagino.
Sí, hi havia suport econòmic, n'hi havia. La veritat és que n'hi havia. El que passa és que, clar, en altres temps, i quan tenies un equip referent amb aquestes terres, perquè cal destacar que el Ginestà estava per damunt de la Ràpida, estava per damunt de l'Amposta, estava per damunt de tots aquests equips.
I l'Escoma aquella temporada m'estava preferent?
L'Escoma aquella temporada... No, el primer equip que va pujar preferent d'aquestes terres va ser el Ginestà. L'Escó estava a primera catalana.
Vale,
a primera regional, perdó. Ah. I, bueno, l'altre va ser els primers a pujar i allò pues, va ser una fita important. Pues, tots els comerços, totes les empreses importants de la comarca van donar suport i això va poder tirar endavant. Però també, això a l'aspecte esportiu va ser molt positiu. A lo negatiu, pues, bueno, jo a dia d'avui, quan miro aquelles fotografies que encallaven pel camp d'aquella temporada i veure que només hi havia un jugador de casa, pues...
Qui era?
Uns anys va ser el Josep Maria Pellicer, que és el germà del segon tècnic que està actualment. Això preferent. I a primera regional estava el Joaquim Margalef, que va ser un noi que va plegar molt aviat per problemes físics, i el Jordi mateix, Jordi Pellicer, i Claudi Sedó. Però bueno, l'any de primera regional no van jugar gens, i l'any de preferent pues, ja només va quedar el Josep Maria i no... I clar, veure tot allò, doncs, bueno, sí, és molt bonic, bon futbol, molta gent, entrades impressionants, però bueno, ara doncs, la realitat és una altra.
Déu-n'hi-do, no? Quins temps aquells?
Déu-n'hi-do, l'any 96 va ser tot això.
El primer equip en pujar de casa nostra a preferent va ser el Ginestà, que ho hauria de dir, no?
Sí,
avui en dia tenim una repetenca tercera divisió, l'Escó que, si tot continua igual, l'any que ve també s'irà, però bé, que ja hi ha estat, d'una manera o l'altra, però ja ho ha estat. I equips com l'Amposta, que també hi ha estat, el Tortosa, que ara també sembla ser que tornarà una mica a ressuscitar, o almenys aquesta és la intenció, però déu-n'hi-do que un equip com el Ginestà, com deies tu, amb 800 habitants, que pugui arribar a aquestes categories futbolístiques, òbviament sense el suport econòmic de moltes de les empreses i molt dels privats segurament de casa nostra, doncs hagués pogut... va ser una realitat, no?
Sí, bé, òbviament, sempre parlant d'empreses, sempre parlant de gent que està al capdavant, però molta gent que estava al darrere, que no han sortit mai en imatge, també se'ls havia d'agrair.
Òbviament, si ens remuntem a l'època anterior de la implantació dels camps de gespa artificial, el camp del Ginestà, allò era una catifa. I ho continua sent.
Sí, el camp del Ginestà és un camp que es va, me sembla que es va començar a plantar l'any 88-89, va dir que se va inaugurar el 90, i a dia d'avui, sense fer-hi res, doncs és un camp que ha anat aguantant. Ara, doncs, desgraciadament, està minvant bastant, són molts anys, no necessita una renovació, però bueno, és el que diem. Renovar és gastar diners, i diners no n'hi ha, o sigui que farem el que podrem.
L'actualitat del Ginestà passa per a continuar estant a la quarta catalana, o creus que la categoria que ha d'estar és la tercera?
Siguem realistes, i si volem apostar pel futbol de casa, ara mateix un equip que detrás no té un juvenil, a curt termini, crec que la seva realitat és quarta catalana, intentar fomentar el futbol l'any que ve amb un juvenil, intentar apoyar una miqueta més, continuar el cadet, evidentment, i el futbol femení, que estem, de qual estem molt contents. Però clar, si tu has d'aspirar a alguna cosa, has de tindre gent. Ara mateix, quarta catalana, anant als partits, molts partits, en 12 i 13, que el porter, un dels porters hagi de jugar de jugador i no tindre detrás un equip com un juvenil, pues, no pots aspirar molt, la veritat.
Amb Lluís, jo hi acostumo a parlar molt, sobretot quan ens parlem de cara a l'agost, de cara al juliol, bé, l'any que ve ja hi tornarem, i tu sempre em dius, bé, cada any que ve ja veurem si fem equip, no? I aquest és el dia a dia d'un equip de quarta catalana, un equip com per exemple el Ginestà, que avui ens visita, però és l'actualitat i és la realitat de molts dels equips de casa nostra. Hi haurà continuïtat del Ginestà, Lluís, o a dia d'avui no ens ho pots assegurar?
Pel que a mi el respecte, jo, si la Junta vol continuar, jo per mi no hi ha cap problema, jo continuaré de president fins que aguanti, fins que pugui. Si l'equip i els jugadors de casa mos apoyen i volen continuar, endavant. I si el tema econòmic, pues, si no podem 10, seran 5, però si no podem estar dalt la quarta, estarem per la meitat o per baix, però la intenció és continuar.
Molt bé, doncs després de parlar del Ginestà, seguim avançant.
Club de Futbol Batea.
Pues victòria del Batea en un camp molt complicat com és el del Jesús i Maria, en un partit marcat pel fort vent i on era pràcticament impossible jugar a futbol. Als 5 minuts de joc el Batea s'adelantaria al marcador després d'un córner sacat per Àlex Pinheiro, i que la pelota tocava al pal i el refugi que hi ha a Roger per ficar un 1-0 o el 0-1 dins la porteria. Al minut 27 de joc, una arrencada per banda de l'Enric acabaria amb un fort xut d'aquest per ficar el 0-2 al marcador. A la segona meitat el Batea jugava contra el vent i Josi Maria va aprofitar per anar més fort i amb més intensitat a totes les pilotes. Així, al minut 68 arribaria l'1-2 a la sortida d'un córner quan Jordi no va poder despejar la pilota i marcarien els locals.
Club de Futbol Corbera d'Ebre. Club Esportiu Benissanet.
Partit plàcid per al Corbera, que veia com a minut 1 de joc l'àrbitre pitaria penalti per unes mans dins l'àrea que Fidel no fallaria, o sigui, la cosa se li ficava molt de cara
al primer minut, ja.
Al primer minut per als de la Terra Alta. En mitja hora de partit el Corbera sentenciaria el partit amb un gol de Cornejo el segon a minut 29, i poc després arribaria el tercer després d'una molt bona paret per banda entre Fidel i Marc, que el company que vam tenir la setmana passada, Marc González,
i tant,
que s'entraria a l'àrea per a que Cornejo a Playa fiqués el 3-0. Amb aquest resultat s'arribaria el descans. Ja són a meitat, Billy ficava el quart a minut 75 de joc.
Sentenciava ja.
Sí. Partit sentenciat per al Corbera, que, bueno, trobaria 3 puntets vitals per a seguir a la part alta. Abans d'acabar, m'han comentat des de Corbera que els hi faria molta il·lusió que donés una notícia, no? A Miquel i la Gemma, una parella entranyable de Corbera, es casen el pròxim 26 d'octubre. I bueno, m'han comentat.
Bona,
sí, la Falca. Sí, des d'aquí, que els hi vagi molt bé i que esperem que...
Gràcies,
que mos envien fotos de l'enllaç l'any que ve, no?
Patrocinar per dins l'estadi.
Patrocinar per dins l'estadi. Si mos volen invitar també, com...
Sí, no.
Allí preocupar-nos amb el micro, si va falta.
També anirem, home.
M'han dit que recorda els seus cosins.
Una abraçada ben forta, doncs, per aquesta parella. Recordem del partit entre el Corbera d'Ebre i el Benissanet. Un penal com és per Jordi Pérez al minut 1, que sens dubte ja ha estat el que ha marcat el desenvolupament d'aquest partit. Jordi Pérez l'ha liat aquí per Benissanet, targeta groga, i després també cal destacar que després del 3-0 al minut 32 de Cornejo, que sentenciava pràcticament l'encontre, Jordi Barrufet, el pare, el que van tindre aquí dins l'estadi, l'entrenador del Benissanet, era expulsat amb roja directa per protestar, imagino, a l'àrbitre d'alguna decisió. I bé, amb el 3-0 a la mitja part, jo suposo que les coses estaven més que sentenciades.
A la segona meitat ha debutat un molt bon amic meu, com és Jordi Manyé, que li farà molta il·lusió que pugui dir que ha debutat avui amb el Benissanet.
Jordi Manyé i Benissanet?
Sí.
L'hereu, no?
L'hereu.
Una abraçada, Jordi Manyé.
Ha debutat avui.
Enhorabona. Seguim avançant.
Bot Futbol Club.
Només treballo jo avui aquí.
Aquesta setmana sí.
Encara me'n queda una. Godall 2, Bot 2, empat a dos gols entre els de la Terra Alta i el Godall. Era un inici bo dels locals, que la primera ocasió del maig marcaria el primer. Al minut 44 Robert Martorell empataria el partit, però als 3 de la represa de nou el Godall s'adelantaria. El Bot a la zona per l'estat superior, i al minut 68 ha vist com Josep Ayuda empatava el partit. A la recta final, diverses ocasions, però la bona intervenció del porter local i la mala sort dels atacants terratins feien que el partit acabés d'empat.
Arnes, Club Esportiu.
Aquesta setmana cobraré més.
Sprint final.
Bueno, victòria de l'Arnes per 2-1 contra el del Tebre B, un del Tebre B que avui ha anat amb 13 jugadors,
bueno,
13-14 jugadors.
Una abraçada a la gent del Tebre B, que
estan passant malament, és que és molt complicat quan te trobes en aquestes situacions.
I tant.
Des d'aquí una forta abraçada. Bueno, partit fluix de l'Arnes també, que s'ha vist contagiat d'aquest poc ritme que hi havia. Al minut 3 adelantarien el marcador, jugada assajada de saque de banda i Martí de Sol marcava el primer. Al minut 25, del minut 25 al 30, molt domini de l'Arnes, i David Pallares al 30 marcava el segon després de superar el porter, la sortida del porter just en el pal llarg. A la segona part, els 5 minuts de la represa, un gol en pròpia porta de l'autor del primer, de Raúl Martínez, que ja ha marcat a les dues porteries. Al final, Navarro ha tingut el 3-1, però no ha definit bé. Els 3 minuts del Tebre ho intentaven, però despenjats a l'àrea, però sense encert.
Molt bé, això pel que respecta al grup 20 que acabem de finiquitar ara mateix. El grup 24, nova derrota del Porrera per 7-0 al camp del Salauris, Futbol Club de l'equip de Salou. 7-0, doncs, una nova derrota del Porrera que ha acabat el partit amb 10 a més per l'expulsió de Pablo Mazón. Bé, dit això, repàs de la resta de la jornada al grup 20 de la quarta catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Roquetenc B2, els Montells 1.
Marcaria pels locals Antonio Barberà al minut 16, empataria Ivan al 55 i la victòria local vindria de les botes de Marc al 75.
Xerta 0, Jesús Catalonia B 1.
Victòria del Jesús Catalonia gràcies al gol d'Aleix, que dona 3 punts al conjunt visitant.
Vale.
Vale.
I per acabar, el Cana 2, el Cana B2, Remolins Vitem B 1.
Marcarien Àngel al 28, Pau Sancho al 85 i renotallaria a distància Francisco José a 89.
Molt bé, doncs aquesta és la resta de la jornada del grup 20 de la quarta catalana. Si us sembla, fem un repàs als futbolistes ebrencs al món.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jo Rangel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Som-hi, Elx 2, Hèrcules 0. L'Elx d'Edu Albacar segueix imparable després d'endur-se ahir el derbi a la cantí davant l'Hèrcules per 2-0. D'aquesta manera, els il·licitants segueixen líders de la Liga Adelante. Més coses. Girona 2, Guadalajara 0. El Guadalajara veu frenada la seva bona ratxa després de perdre a Montilivi davant el Girona. Això sí, els catalans van haver de suar de valent, ja que el primer gol no arribaria fins al minut 87, mentre que el 2-0 definitiu era al 93. Gerard Badia tampoc va jugar. Brentford 1, Chelsea 1. 2-2 al final, eh? Partit de quarta ronda.
Marca't ara, marca't ara.
Acabem de marcar, m'acabem de dir. Brentford 2, Chelsea 2. Partit de quarta ronda de la FA Cup, la Copa d'Anglaterra, on el Chelsea es media al Brentford, un equip modest de la tercera divisió anglesa. Al final, un gol de Fernando Torres al minut 85 significava l'empat a 2 definitiu que força el replay, és a dir, el partit de tornada que es jugarà a Stamford Bridge. Oh, yeah. El Swansea, recordem que tal com dèiem a l'inici d'aquest programa d'aquest diumenge, aquest cap de setmana ha estat jornada de descans per al Swansea d'Àngel Rangel, que el passat dimecres va empatar a casa sense gols davant el Chelsea i va fer valdre el 0-2 de l'anada per a classificar-se per a la final de la Capital One Cup, la Copa de la Lliga, que es jugarà el 24 de febrer a Wembley. El seu rival serà el Bradford de la League 2, que equival a la quarta divisió anglesa. Aquest modest equip va eliminar a l'Aston Villa a les semifinals. I per acabar, Brighton 2, Arsenal 3, derrota en partit de la quarta ronda també de la FA Cup, tot i el gol de l'ex de l'Almeria i nou fitxatge del Brighton, Ulloa, que feia l'empat a 2 ja entrada a la segona part, un gol de Theo Walcott a 5 minuts per al final va donar la victòria a l'Arsenal. No va jugar Bruno Sato, que segueix recuperant-se de la seva lesió al tendó d'Aquiles, però s'espera que reapareixi per al partit de Lliga del proper cap de setmana al camp del Sheffield Wednesday. I per acabar, crònica poliesportiva.
Comencem amb la territorial, on no ha jugat el partit l'Asco contra l'Àngel Amposta. Està previst pel dia 10 de febrer. Seguim, anem a la preferent del futbol sala Verdó, amb els partits del Flix 2, ara d'Esports Hospitalet 9, Vandellós 12, Morada Nova 2, i finalment Tecnovita Alforja 2, Pradell 2. Anem a la primera divisió del futbol sala amb els partits del Roquetes 5, Gandesa 2, Mora d'Ebre 6, Ribarroja d'Ebre 3 i Montblanc 5, Marçà 3. I finalment passem per la segona divisió del futbol sala amb els resultats de Tivissa 0, Fonestar Tarragona 1, Fonestar, perdó. Que t'ha fet gràcia, en sèrio.
Publicitat encoberta.
Fonestar. Però Fonestar no, res.
És una marca de micros.
És una marca de micros i altaveus.
Ah, sí, Fonestar, molt bé. Has vist?
Fonestar.
No, dolenta.
Era però... l'opodicador del programa, però... No
ha descansat el Capçades. Anem al futbol femení amb els següents partits. Arnes 1, Amposta 3, Ginestà 3, Olímpic de Mora d'Ebre 4, Remolins Vítem 6, Mastenverge 1, Gandesa 0, Santa Bàrbara 1, Jesús i Maria 1, Alcanar 1 i Tortosa Ebre B 5, Aldeana 2. Passem pel bàsquet també amb la victòria del Mora d'Ebre, Club de Bàsquet Mora d'Ebre 80, Òxid de Pobla de Montornès 57 i finalment anem a l'handbol amb derrota dels dos equips d'Ascó. El femení ha caigut 31-14 contra la Roca i el masculí Molins de Rei 31, Club de Handbol Ascó 27.
Bé, doncs derrotes, males notícies per al Club d'Handbol d'Ascó aquesta setmana.
Esperem que la setmana que ve amb lo de l'homenatge i tal...
Sí, se recupera la cosa, eh? Vinga, per acabar, el sorteig d'aquesta entrada doble i les dues bufandes per a veure el partit del Futbol Club Ascó la propera setmana a casa, a les 12 del migdia. Lluís...
Un número de l'1 al 9.
Un número de l'1 al 9. El que vulguis.
El 3.
El número 3.
Li acabes de donar a Josep Pino les dues entrades.
Mira, doncs, Josep Pino...
Oi, que tongo.
Haurà de baixar de...
De on?
De pellejar per a anar a veure el partit del...
Oi, les dues bufandes.
Bona cosa, digui, que té dos bufandes, eh? Dos bufandes i una entrada doble, és a dir que pot anar amb un acompanyant. Gràcies també pel seu comentari a la pregunta d'aquesta setmana. Alguna cosa també és la pregunta, per cert, abans d'acabar?
No. No, s'ha quedat amb el comentari de Nuno, tranquil, Lluís, això ho aixecarem.
Bé, doncs amb aquesta frase ens despedim. Lluís, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres per invitar-me i sempre que vulgueu ja sabeu on estic.
És un home que viu el futbol de ben a prop i que sempre va bé tindre a casa nostra gent com aquesta, la gent com tu, eh?
Sí, malauradament per un costat és bo, però per l'altre som massa temps destinat i per massa hores, massa hores.
Lluís, una abraçada ben forta. Fins la propera.
Gràcies, molt bé.
Jordi Salayet, Genís Pena, Xavi Salvador, moltíssimes gràcies com sempre.
Dios, Dios.
I bé, que Adeu. Ens retrobem el diumenge vinent, eh?
El dissabte que ve, festa del futbol, amb la nova.
Molt bé, aquí queda dit. Una abraçada a tots. Bona nit, fins la propera. Adéu-siau. Adiós.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit.